és comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC 1. Torna un dels clàssics del Nadal. RAC 1, Aigües de Barcelona i CaixaBank presenten És Nadal al Món. El divendres 23 de desembre, en directe des del Palau de la Música Catalana amb Jordi Basté, les veus de RAC 1.
Bon Nadal a tothom!
Els Catarres. Ciberland. Més vull amor. Mariona Escoda. Orquestra Simfònica del Vallès. I molts més. Divendres 23, a partir de 2:15 del matí, viviu l'És Nadal al món al Palau, escoltant RAC1 o seguint el programa per l'estreaming a RAC1.cat. Per saber com aconseguir les invitacions, escolteu el món a RAC1, de dilluns a divendres de 6 del matí a 12 del migdia. RAC1, tots som Nadal. Amb la col·laboració de Unión Suiza Joyers, Frit Ravi, Caldo Aneto, Torrons Vicenç i Previsora General.
Passa un minut de 8:45, bona nit.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
És divendres 16 de desembre. Sabeu que avui és el Dia Mundial dels Sopars de Nadal, nit de festa per uns i molta feina per d'altres, restauradors i cambrers, que a aquesta hora estan a punt de començar centenes de serveis, un dia que segur molts bars i restaurants faran una bona caixa, tot i que històricament es tracta d'un sector que treballa moltes hores i que cobra un sou força baix. Doncs bé, parlant de restauració i de salaris, avui la Conselleria d'Economia i Hisenda de la Comunitat de Madrid ha llançat una campanya que, d'entrada, pot semblar una broma, però que no ho és. És cert que el govern de Ayuso ens té acostumats als estirabots i als anuncis polèmics, però el d'avui gairebé fa riure si no fos perquè hi ha molta gent que treballa en un sector molt precaritzat i que ha de fer, en molts casos, grans esforços per arribar a finals de mes. Per si no l'heu vist, estem parlant d'aquesta campanya que ara sentirem, que demana que es deixin més propines als bars i restaurants.
Son las clases de piano del hijo de Elena. Es el regalo de cumpleaños con el que, un año más, Roberto ha vuelto a sorprender a Concha. Son los estudios de Sofía para perfeccionar su inglés. Porque ellos son los que nos hacen la vida un poco más fácil y alegre. Són les propines les que hacen possibles esos pequeños...
Deixant la música de fons a banda, que es mereixeria un altre capítol parlant d'èpica, el que està fent la Comunitat de Madrid és gairebé fomentar la caritat, és a dir, sense cap vergonya, admeten que són conscients que el salari dels cambrers és molt baix i en comptes d'intentar buscar fórmules perquè se'ls apugi el sou o posicionar-se a favor d'augmentar el salari mínim, opten per passar la responsabilitat al consumidor. Si més no, és curiós que un govern potenciï el que podríem dir almoines, i més fent-ho d'aquesta manera com ho fa, és a dir, jugant amb les emocions, anant a buscar tocar la fibra de la manera més barroera possible i amb imatges que semblen extretes més d'un anunci de la loteria o d'autoajuda que no pas d'una administració pública. Tot i que costa trobar dades exactes, el salari mitjà d'un cambrer, segons el que marca el conveni, és d'uns 1.350 euros bruts al mes en 14 pagues. Per això potser el més efectiu per poder fer complir aquests petits somnis, com diu la campanya dels qui treballen en aquest sector, seria que realment es fes alguna cosa perquè puguin tenir un sou digne i no pas intentar que entre tots els acabem de completar el sou amb xavalla. Ara passen 4 minuts de 8:45 abans de sopar o de saber que... Després de tot l'enrenou d'ahir al Congrés, ara el govern espanyol dona per caducat el Tribunal Constitucional i li demana que desestimi el polèmic recurs del Partit Popular que pretenia aturar el debat i la votació del Congrés d'ahir. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha parlat aquest matí de tribunals fossilitzats en l'entrevista al Món a RAC1 amb Jordi Basté.
El Partido Popular está tratando de fosilizar, de imposibilitar el normal funcionamiento de las instituciones. Es muy grave que llevemos 4 años con un Consejo General del Poder Judicial que ha caducado y los miembros siguen ahí, ¿no? Es como si terminase el mandato del gobierno actual y no nos levantáramos y dijésemos, yo no abandono mi ministerio.
I apunta que si dilluns el Constitucional fa cas del Partit Popular, podria haver-hi un conflicte d'estat.
Vamos a centrarnos y confiar en que los magistrados que están allí, que yo confío en que sean personas con sentido común, pues no sigan agravando el conflicto interinstitucional. El respeto a la separación de poderes es uno de los principios del funcionamiento de nuestra democracia, como de todas las democracias, y yo confío en que no suceda.
El PSOE i el PP que maximitzen les crítiques al govern espanyol exigeix a Alberto Núñez Feijóo que retiri el recurs al Constitucional i ell respon que de cap manera. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Ser una bronca que va a més ara per qui destrossa més la Constitució espanyola. Félix Bolaños és qui demana a Feijóo que retiri el recurs al Constitucional.
Le pido al Partido Popular que retire el recurso ante el Constitucional. No quiero ni pensar las consecuencias que tendría ese recurso para la democracia. No se puede permitir que haya nada que pueda parar una votación democrática en el Parlamento elegido por los españoles.
El PSOE acusa el PP de voler guanyar els tribunals amb jutges amics, el que políticament té perdut. El no del PP a retirar el recurs va acompanyat d'aquesta acusació de Feijóo.
Aquellas votaciones donde se declaró la independencia de Cataluña y la desconexión de Cataluña con el resto de España de 2017 fueron menos graves que las que se produjeron ayer, porque en el año 2017 en el Parlament de Cataluña el Partido Socialista Obrero Español estaba con la Constitución.
El TC silenci tota l'espera de la reunió de dilluns per decidir si desbloquegen la reforma del Codi Penal amb l'esmena que inclou el sistema d'elecció de jutges del mateix tribunal.
Doncs bé, deixant la qüestió del Constitucional a banda, el món arracú, Nadia Calviño, també ha parlat de les mesures per frenar l'impacte de la inflació, entre les quals hi ha el descompte als carburants. La ministra d'Economia diu que si els preus de la benzina i el gasoil continuen baixant, no caldrà renovar la subvenció de 20 cèntims per litre més enllà del 31 de desembre.
Estamos esperando justamente hacia final de año porque la medida dependerá de cómo evoluciona el precio de la gasolina y el gasóleo.
Está bajando, o sea, de momento está bajando. Si continúa bajando, para entendernos, es mucho
menos,
más fácil.
Claro, es menos
mucho más fácil recortar definitivamente los 20 céntimos.
O centrarlo solamente en los sectores que se puedan ver más afectados.
¿Qué serían, por ejemplo?
Transportes, agricultura, ganadería, pesca...
Doncs, com dèiem, el govern espanyol que esperarà fins l'últim moment per aprovar la pròrroga del paquet de mesures contra la inflació, una mesura que ha confirmat que s'inclourà és ampliar 2 anys més la moratòria concursal per totes les empreses que van tenir pèrdues durant la pandèmia. Montse Martí.
La vicepresidenta econòmica mantindrà durant aquest 2023 i el 2024 aquesta mesura.
Es una de las medidas que adoptamos desde el primer momento, que fue excluir las pérdidas de 2020 y luego de 2021 de la determinación de si las empresas tienen que declarar o no un concurso porque haya un desequilibrio muy grande entre el activo y el pasivo, ¿no? Y vamos a extenderlo 2 años más para dar a todas las empresas viables más tiempo para poder reequilibrar sus balances.
La moratòria concursal ha evitat que moltes empreses afectades per la pandèmia haguessin d'acudir al concurs de creditors i allargar-la ara evitarà un repunt de nou de fallides.
Sobre les previsions econòmiques, ha dit també que el creixement econòmic superarà gairebé segur la previsió del govern espanyol, que és del 4,4%. I tornant a l'àmbit polític, Pere Aragonès avisa al govern espanyol que el següent tema que plantejarà la taula de diàleg serà el referèndum d'independència. El president de la Generalitat adverteix que l'aposta pel diàleg no fa que renunciïn a aquest objectiu. La Moncloa, però, manté que no en vol ni sentir a parlar. Marc Martínez Amat.
Aragonès proposa al govern espanyol construir vies legals per poder fer un referèndum pactat d'independència i fins i tot està disposat a retocar la Constitució si cal. N'ha parlat a la SER.
No vamos a renunciar a nuestras convicciones. Es decir, si alguien se piensa... que porque hemos llegado a acuerdos que son importantes, relevantes, que son un paso adelante, hemos renunciado a lo que somos, a nuestras convicciones políticas, es que no entiende lo que está pasando en Cataluña. Entonces, debemos abordar la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es la relación política entre Cataluña y España. Si el problema es la reforma de la Constitución y no es la voluntad política, abordémoslo.
Però el govern espanyol demana a Aragonès que es deixi estar de referèndums. El ministre Félix Bolaños diu que és una fórmula antiga i que ara toca diàleg.
Yo le pido al señor Aragonés y le pido al independentismo catalán que le digan la verdad a los catalanes, que le digan que el futuro de Cataluña es trabajar
trabajar con diálogo, con entendimiento, dentro de la ley y dentro de la Constitución. Que el proceso ha terminado. Que ahora solo queda trabajar con diálogo.
La CUP creu que l'estratègia d'Esquerra no serveix per avançar cap a l'autodeterminació.
I mentrestant, avui el Tribunal de Comptes ha acceptat que l'expresident Carles Puigdemont declari en el judici per les despeses del referèndum i l'acció exterior de la Generalitat del 2017. Ara caldrà concretar com i quan ho farà. Puigdemont i altres 34 exalts càrrecs del govern se'ls reclamen més de 3 milions d'euros. Tornem de nou a Madrid, Arnau Mañé.
Avui ha arrencat la vista prèvia on s'han posat sobre la taula qüestions tècniques i on les parts han demanat alguns testimonis. Per exemple, el de Carles Puigdemont, que tot i estar demandat, tot i ser un dels implicats, el tribunal ha acceptat que pugui declarar. El dubte ara és saber com ho farà si continua a Bèlgica. Des del tribunal opten perquè la declaració sigui presencial, però tampoc descarten l'opció de fer-ho per videotrucada. Sigui com sigui, a l'expresident i altres exalcàrrecs de la Generalitat, 35 en total, se'l reclamen més de 3 milions d'euros que haurien desviat per organitzar el referèndum i per explicar el procés independentista a la resta del món. Tot i acceptar la intervenció de Puigdemont, el Tribunal de Comptes ha descartat interrogar a l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro. Ho havia demanat l'advocat Gonzalo Boye per constatar que el govern no es va gastar ni un sol euro públic en l'1 d'octubre.
I encara a Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso s'ha quedat sense pressupostos per l'any que ve i haurà de prorrogar els del 2022. Vox ha anunciat aquest vespre que hi votaran contra, sumant els seus no a tots els partits d'esquerra. Ayuso ya ha cualificado la decisión de la ultradreta de chantaje.
Estamos hablando de presupuestos. Si quieren mejoras que podemos introducir, lo he dicho esta semana, pero no voy a mezclar cuestiones que además llevan sesgos ideológicos que creo que perjudican ahora mismo.
Vox exigia, entre d'altres, la derogació de la llei trans a canvi del suport als pressupostos. Els comptes havien de votar la setmana vinent, però aquest vespre han caigut a la comissió del Parlament Regional i queden, de facto, en paper mullat. D'aquí a mig any hi torna a haver eleccions a la Comunitat de Madrid. Per cert, que Ayuso també és notícia, ho dèiem al principi, per un altre fet, una campanya per fomentar les propines a l'hostaleria. L'acció sorprèn perquè la presidenta madrilenya i el Partit Popular són contraris a l'augment del salari mínim interprofessional, que és el que marca, precisament, molts dels sous del sector. Tornem de nou a Madrid, Jordi.
Sí, campanya finançada per la Conselleria d'Economia, que juga amb les il·lusions de fills de cambrers i hostalers, amb classes de piano, amb classes d'anglès per nens.
Son las propinas las que hacen posibles esos pequeños sueños de quienes nos atienden cada día. Las propinas que dejamos en nuestros bares y restaurantes. Para nosotros es un pequeño gesto, pero para ellos es el extra que les permite llegar a esas ilusiones tan necesarias.
Però Ayuso és de les dirigents més beligerants amb l'augment del salari mínim interprofessional, amb l'argument que destrueix ocupació perquè perjudica els empresaris. Les propines haurien d'estar subjectes a impostos, com en altres països, però a la pràctica no tributen enlloc. Aquest anunci acaba fent la petició.
Volvamos a dejar propina.
I això amb una etiqueta a les xarxes socials. Jo dejo propina.
Doncs ve unes propines que, com ara també apuntava el Jordi, que reben els propietaris dels restaurants i dels cambrers, que s'han de declarar com a ingrés per llei. A la pràctica, però, poques vegades es fa, Montse Martí.
Les propines que rep un treballador computen com a rendiment del treball a l'IRPF. L'experta en dret tributari Carme Jové admet a RAC1 que molts cops no es declaren per desconeixement o aprofitant que és diner en efectiu i és més difícil de rastrejar.
És més ingrés. I si dona el cambrer, és més sou, cada cotitza i tot. Una altra cosa és que jo crec que la majoria de gent no ho fa o no ho sap, perquè això no està en la llei, això està en consultes tributàries. Pues hi ha diverses consultes que la gent pregunta, i què són les propines? I la Direcció General de Tributs diu, són ingressos i si les toca el camarero, sueldo.
Inspecció de Treball pot multar si detecta propines no declarades, detectar-ho és més fàcil si la propina s'ha pagat amb targeta de crèdit.
D'aquesta campanya per fomentar les propines a l'hostaleria madrilenya en parlarem més tard al 9C, en temps de tertúlia, amb Javier Pozo Caballero, és vicepresident de l'Associació de Metres i de Cambrers d'Espanya. Un minut per 3:15. Des que va començar la pandèmia, s'ha multiplicat per 5 el nombre de menors de 20 anys que acaben a urgències per intoxicacions, sobretot d'alcohol i de drogues. És l'alerta que fa l'Hospital Clínic. Segons ha pogut saber RAC1, si abans de la pandèmia els menors de 20 anys eren el 2% dels atesos per intoxicacions, ara ja són l'11%, Laia Colomer. L'Hospital Clínic atén entre un 30 i un 50% més d'urgències per intoxicacions que abans de la pandèmia i els pacients cada vegada són més joves. El cap de toxicologia clínica del Servei d'Urgències de l'Hospital, Emilio Salgado, explica a RAC1 que sobretot s'abusa de l'alcohol.
La más prevalente es el alcohol etílico, que está implicado en un 62% de los casos atendidos aquí de las intoxicaciones por drogas de abuso. Aparte, digamos, la cocaína es la segunda en un 30% de los casos y luego los desanfetamínicos y dentro de ellos el MDMA ha aumentado por encima, digamos, de la metanfetamina, que era la más habitual en los años de confinamiento.
A més, cada vegada hi ha drogues més adulterades com l'MDMA, ho adverteix el director d'Energy Control, Claudio Vidal.
Lo que se traduce es mucha incertidumbre con respecto a los riesgos y eso también hace que las personas que lo consumen pues un poco estén actuando como conejillos de Indias.
Segons la companyia, el consum de drogues a Barcelona és similar al d'abans de la pandèmia. I encara sense deixar de parlar de joves, atenció al que s'ha aconseguit a Manresa a través d'un programa pioner amb una vintena de nois multireincidents. Els Mossos han pogut rebaixar entre un 40 i un 70% els robatoris a la ciutat. Han batejat aquest programa com a Mètode Manresa i ja s'ha posat en marxa a altres poblacions com Manlleu, a Osona. El projecte l'han finançat el convent de Santa Clara de Sor Lucía Caram. Joan Torres.
Són joves sense referents familiars i que s'han quedat desemparats quan han arribat a la majoria d'edat perquè ja no tenen la tutela de la Generalitat. Els Mossos van detectar quines necessitats tenien i per això durant 2 mesos van fer una formació en llengua i valors. Per exemple, els ensenyaven castellà i aspectes com la puntualitat, l'organització, el respecte, l'escolta activa o la diferència d'opinió. Ho ha explicat a RAC1 l'agent Jordi Noé, ideòleg del projecte.
Joves, adolescents, es rebel·len contra el sistema i volen i tenen unes necessitats i unes expectatives a cobrir, però sense referents clars. I aquest és el gran problema. Ens dirigim, entre cometes, com a referents de país perquè ells es comprometin a realitzar certes activitats, com no tenir consum, com no realitzar fets delictius. Busquem uns compromisos perquè es puguin assolir després, diguéssim, una normalització social.
De fet, alguns d'aquests joves s'han convertit en mentors d'altres. De la vintena de participants, 2 ja han trobat feina i d'altres estan aprenent català o bé s'estan formant en electricitat, manteniment o perruqueria. El projecte s'ha extrapolat a Manlleu perquè hi ha una realitat semblant.
I el que està disparant les opcions de trobar feina als més joves és la formació professional.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
La xifra d'atur dels que fan FP se situa en el 12%, lluny de l'atur juvenil, que és del 42%. Són dades del darrer estudi d'inserció laboral d'ensenyaments professionals que ha presentat el Departament d'Educació.
Més del 50% de les persones graduades en FP troben feina i en l'FP dual, que són els que combinen l'aprenentatge a l'aula i a l'empresa, cobrant, la xifra s'enfila a més del 60%. On la inserció laboral és més alta és a sectors com la indústria extractiva o instal·lació i manteniment, i on costa més els d'imatge i so, seguretat i medi ambient. El conseller d'Educació, Josep González Cambray, diu que cal millorar l'orientació de la formació professional.
El repte dels propers anys és que aquesta oferta de la formació professional integrada i també del Departament d'Educació s'incrementi en qualitat i no tant en quantitat. No es tracta tant de número de places, sinó que les places que ofertem siguin places que tenen incorporació al mercat laboral immediata. I sabem en quins sectors necessitem aquestes places. Tenim necessitat d'estudiants en formació professional i tenim 13.000 vacants. Alguna cosa no va bé.
També hi ha biaix de gènere perquè hi ha més dones com homes a la franja on els sous són més baixos. El 45% dels graduats superiors cobren fins a 1.200 euros.
Innova per obrir altres camins. Camina cap a un nou lideratge. Lidera un futur ple de reptes. Repta't a la feina. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a EAE.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb el nostre executive MBA. EAE Business School. We make it happen.
Passen 3 minuts a 3 quarts de 9. Un de cada 10 menors de 16 anys viu en pobresa extrema a Catalunya. Són uns 123.000 infants i adolescents, mentre que fa 6 anys n'eren encara no 75.000. Ho adverteix el síndic de Greuges, que també critica que 4 de cada 10 no es beneficien ni de la renda garantida de la ciutadania ni tampoc de l'ingrés mínim vital.
En paral·lel, també hi ha 400.000 menors que viuen en risc de pobresa. Són 3 de cada 10. Són algunes dades que recull l'últim informe del síndic que aquest matí ha entregat al Parlament. L'adjunta a la infància, María José Larios, lamenta que les prestacions facin curt.
com pot ser si tenim més recursos i polítiques socials que considerem que són correctes i adequades i s'incrementen però no reduïm la vulnerabilitat? Doncs perquè aquesta major inversió no es focalitza en les situacions que es troben en situació de major vulnerabilitat.
També creixen les llistes d'espera a la salut pública. Hi ha 67.000 menors que esperen poder-se visitar l'especialista, fer-se una prova o bé operar-se. Són gairebé 11.000 més que el 2020, just després de la primera onada de la pandèmia.
I a tot això, els més joves que es moguin en transport públic a partir del gener ja podran comprar una T-Jove, que no serà de cartró, serà el primer abonament que deixarà de ser-ho. Passarà a funcionar només amb la T-Mobilitat.
El canvi es farà progressivament durant 2 mesos. L'Autoritat del Transport Metropolità recomana als compradors habituals d'aquest abonament trimestral que comencin a donar-se d'alta del servei aquestes setmanes vinents. Es pot fer de manera telemàtica a través de les plataformes de T-Mobilitat, TMB i Ferrocarrils.
10 minuts per les 9 en punt. Després de l'encesa de llums de finals de novembre, Barcelona ja respira ambient de ple Nadal. Aquesta tarda s'ha inaugurat a la plaça de Sant Jaume el Pessebre. S'ha fet davant de l'expectació dels visitants, que aquest any se l'han trobat projectat a la façana de l'Ajuntament de Barcelona. Es tracta d'un màping interactiu en què hi pot participar la mateixa ciutadania i que es podrà veure fins al 6 de gener. Maria Costa.
Ha calgut esperar fins a les 6 de la tarda perquè es fes fosc. Al mig de la façana, un codi QR projectat per conduir el visitant a l'aplicació. A través del mòbil pot seleccionar quina fotografia vol projectar-hi. Al mercat de Santa Llúcia, les llums de Nadal o l'home dels nassos, per exemple. I un cop seleccionat, apareix a la façana. També es poden escollir figures del pessebre i posar-hi el nom. Hi han aparegut projectades Maria Roses, Arlets, Pedros, Alèxies i Jaspers. I fins i tot la recepta gastronòmica de Nadal. Entre pastanagues volant, pilotes i galets, tortells de reis i canelons. Qui vulgui pot engreixar el tió fins que literalment exploti de confeti i caramels. Com cada any, hi ha opinions de tota mena.
No l'hem entès gaire. És diferent, però la finalitat d'això no l'acabem d'entendre.
Ara estava escollint el menjar, el que li agrada més al tio, i llavors he posat el raïm.
Hi ha llums i són bois.
Era molt bonic.
I qui vulgui també podrà enviar digitalment la carta al Reis, que apareixerà a la façana.
Aquesta tarda també s'han il·luminat per primera vegada les torres de Lluc i de Marc de la Sagrada Família, ha sigut just abans del concert de Nadal que s'està fent a la Basílica. A més, també s'ha preestrenat l'escenari de Plaça Catalunya, l'espectacle La Torre de Nadal, un muntatge d'òpera i de circ coproduït per l'Ajuntament i el Gran Teatre del Liceu. Està dirigit per Lluís Danés i és un dels plats forts del Barcelona Festival de Nadal, una proposta que s'allargarà fins al 30 de desembre amb més d'una 80 d'activitats. I precisament, aprofitant les festes de Nadal, atenció a aquesta convocatòria que s'ha organitzat per diumenge. Col·lectius de motoristes volen fer el que anomenen com a Papà Noelada motera, una mena de desfilada de Pares Noels per tota la ciutat de Barcelona. L'últim cop que es va fer, el 2019, va plegar unes 400 motos. El cas és que avui mateix el síndic de Greuges de Barcelona ha demanat a l'Ajuntament que ho impedeixi perquè diu que contamina i que perjudica la resta de barcelonins. Benet Íñigo.
La convocatòria de diumenge a 4:45 de la tarda preveu passar per totes les principals vies de Barcelona. Gran Via, Aragó, El Paral·lel, La Diagonal, Via Laietana o Passeig de Sant Joan, entre d'altres. Una desfilada informal que no demana els permisos corresponents i que altera el trànsit. I aquest és un dels punts que critica el síndic de Barcelona en un extens informe. També diu que les últimes vegades, a més de contaminar l'aire, els motoristes s'han dedicat a cremar roda, derrapar o accelerar bruscament, provocant tant contaminació acústica com també posant en perill els vianants o altres usuaris de la calçada. I el síndic hi afegeix vídeos per corroborar-ho i acaba citant les diferents ordenances que incompleixen. Per això demana al govern municipal que aquest cop prengui mesures i impedeixi la circulació de la peculiar desfilada que s'havia fet els últims 4 anys abans de la pandèmia.
Doncs precisament parlant de la pandèmia, tothom qui ho vulgui ja pot demanar hora per posar-se la quarta dosi de la vacuna contra el Covid. S'ha de fer trucant directament al CAP, això després que la Comissió de Salut Pública l'hagi aprovat per les persones de menys de 60 anys. Unes segones dosis de reforç que el Departament de Salut començarà a administrar dilluns.
Tothom se la podrà posar sense haver de justificar cap motiu. Ara bé, pels menors de 60 anys no serà obligatòria, ni tan sols és una recomanació, com sí que passa amb la gent més gran i les persones de risc. El conseller de Salut, Manel Balcells, explica que estan treballant perquè les dosis estiguin a punt.
La vacunació de menors de 60 anys, que no és obligatòria, sinó que és d'accés lliure, el que vulgui vacunar-se, s'obre la possibilitat de vacunar-se als menors de 60 anys fins a 6 anys. Jo diria que tota persona que tingui alguna característica de risc, el que farà ben fet és vacunar-se. I estarem a disposició tots els centres de vacunació a partir de dilluns mateix per poder fer les vacunes.
Balcells també pronostica que el pic de la grip arribi a finals de la setmana que ve, coincidint amb el Nadal.
6 minuts per les 9. Una de les imatges del dia ens arriba des de Berlín, on ha quedat destrossat l'aquari cilíndric més gran del món. Estava situat dins d'un hotel, ha passat de matinada, quan una fuita d'un milió de litres d'aigua ha provocat múltiples destrosses. La majoria dels 1.500 peixos de l'aquari han mort i dues persones han quedat ferides lleus. Corresponsal de RAC1 Alemanya, Isaac Lluch.
Ha sigut un veritable tsunami el que ha entrat per aquí. Així ha descrit l'alcaldessa de Berlín, Francesca Giffey, l'onada que s'ha generat en rebentar-se l'aquari de la capital alemanya, situat al pati d'un cèntric hotel que ha hagut de ser evacuat durant el matí. Mentre segueixen les investigacions, les autoritats polítiques apunten que el desgast del material hauria estat la causa de l'accident. Més d'un miler de peixos morts, de 100 espècies diferents i dues persones ferides per esberles de vidre. Podria haver resultat molt pitjor, segons l'alcaldessa.
Si tot això no hagués passat a 5:45 del matí, sinó només una hora més tard, hauríem hagut d'informar de terribles perjudicis humans.
L'Organització de Protecció d'Animals, PETA, exigeix no tornar a reconstruir aquest aquàrium, que era un reclam turístic de Berlín.
I mentrestant, a França, un incendi en un bloc de pisos a la perifèria de Lió ha deixat 10 morts, la meitat dels quals eren infants. També hi ha 14 ferits. Els bombers investiguen l'origen del foc. Per les 9, 2 anys de presó pel metge acusat d'abusar sexualment de Mosses d'Esquadra. Es tracta de la primera sentència que rep el facultatiu, que té 4 casos més oberts per fets semblants.
Va passar el setembre del 2019, quan el metge va visitar un agent de policia afectada de fibromiàlgia. Segons ella, durant l'exploració li va fer tocaments a zones genitals. En un primer moment, ella no ho va denunciar, però ho va fer més tard, quan va saber que hi havia un cas semblant.
I d'altra banda, els Mossos han trobat mort a Lleida una dona que havia desaparegut diumenge passat al barri de Balàfia. S'ha detingut el seu marit poc després, a qui s'acusa d'haver-la matat. Des de Lleida, Karen Alfonso.
L'home de 40 anys acumula diverses denúncies per violència masclista contra la dona de 34 anys i que deixa 5 fills menors d'edat. L'acusat es trobava ingressat a la unitat psiquiàtrica de l'Hospital Santa Maria de Lleida des de diumenge, com a denunciar la desaparició de la seva parella, que ha estat trobada aquest divendres al migdia, amagada al traster de la família. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos se n'ha fet càrrec del cas, que s'investiga com un crim masclista, i l'acusat està previst que passi a disposició judicial durant els pròxims dies.
I encara en successos, han detingut un camioner que circulava multiplicant per 7 la taxa d'alcohol permesa a Montblanc. Va passar ahir i, de fet, l'home va provocar també un accident. I d'altra banda, la Guàrdia Civil ha detingut un altre dels líders de l'organització que estafava milers de persones amb falses criptomonedes. Es tracta de l'home que, segons els investigadors, controlava les víctimes a l'estat espanyol a través de la plataforma anomenada EverFX, un web que fins i tot va patrocinar el Sevilla Club de Futbol.
Un mes després de desmantellar la infraestructura del grup a 5 països diferents i de tenir una quinzena de persones, encara hi ha en llibertat alguns dels principals sospitosos. Un d'ells va caure dimecres a l'aeroport del Prat. La policia va saber que venia en un vol des de Romania i els agents van pujar a l'avió un cop va aterrar per detenir-lo. Segons les investigacions, podria haver-hi 15.000 víctimes de l'estafa, persones que es pensaven que invertien en criptomonedes i en realitat havien donat els diners a una xarxa que se'ls quedava. Una de les pàgines web per sostenir l'engany era EverFX, gestionada pel detingut aquesta setmana.
En cultura, avui s'ha estrenat Avatar, el sentit de l'aigua.
No deixarem que porteu aquí la vostra guerra.
Imaginat. 13 anys després, James Cameron, que torna amb aquesta història èpica, amb rerefons ecologista, que està cridada a ser una de les pel·lícules més taquilleres de l'any. De fet, s'espera que aquest primer cap de setmana recapti fins a 500 milions de dòlars arreu del món. Aquí, a Catalunya, ja es pot veure en català una quarantena de sales. Una d'elles és el Cinesa Diagonal de Barcelona, on fa poca estona que ha acabat el primer passi en català i en 3D d'aquesta pel·lícula. Allà hi ha anat la Maria Cusó. Maria, bona nit.
Bona nit. 170 persones han gaudit aquesta tarda del primer passi en 3D en català d'Avatar, el sentit de l'aigua, a Cinesa Diagonal, una de les 40 sales d'arreu del país que projecta aquest cap de setmana la pel·lícula doblada. Ara bé, d'aquestes només 11 ho fan en sessions en 3 dimensions. Per alguns dels assistents, els més menuts, era aquí la primera vegada que vivien una projecció amb ulleres 3D. D'altres, més grans, feia temps que esperaven la continuació de la saga començada per James Cameron el 2009. Ara bé, tots han aplaudit amb ganes quan ha acabat la pel·lícula de més de 3 hores de durada. En parlaven a RAC1.
Bogeria d'imatges i d'acció. Molt bé, molt bé.
És xula i que m'ha agradat posar-me les ulleres i veure-ho així.
No, intensa i espectacular, sobretot. He tornat a recuperar el 3D. És que no te'n dones compte, és la teva llengua que la tens al cinema i això és important.
La Conselleria de Cultura i el Gremi de Cinemes de Catalunya celebren l'arrencada de la pel·lícula a tantes sales, però fan una crida a la ciutadania a que les ompli per poder augmentar les sessions doblades al català també en tres dimensions.
I sense deixar el món de l'audiovisual, Netflix està tornant diners als anunciants del seu nou pla bàsic. El motiu és que no ha complert amb les audiències que els va prometre. Només van arribar al 80% del que s'esperava. I si encara no ho heu fet, des d'avui ja podeu escoltar a l'app de RAC i de RAC més 1 i a RAC1.cat la Nadala, Un camell d'Orient.
Un camell d'Orient surt de la ciutat, la gepa lleugera buidada de regal.
És, però, molt més que una Nadala. Es tracta d'un conte sonor immersiu escrit pel guionista del versió RAC1, Marc Bala, i basat en la cançó dels Manel.
La història s'ubica el 5 de gener, nit de Reis, i s'explica des del punt de vista d'un dels camells a qui posa veu l'actor David Verdaguer.
Aquella figureta d'allà sóc jo! Que bo! Sóc una celebritat! Quan ho expliqui a casa no em creuran.
També hi apareixen moltes de les veus de RAC1, el grup Arribar i Ploure i Judit Nederman, que ha fet la versió del tema dels Manel que sentim de fons i que és la banda sonora, de fet, d'aquest conte tan especial. L'audiollibre ja es pot escoltar a l'app de RAC1, RAC+1 i RAC1.cat.
I acabem amb música perquè d'aquí a una estona, 9:45 del vespre, a la Sala Apolo de Barcelona acollirà l'últim concert del Sense Sal.
Digue'm tu què és el que vols, oh, oh, oh. Digue'm tu què és el que vols.
La banda terrassenca, autora de cançons tan conegudes com aquest La Sortida o Fins que surti el sol, diu adeu als escenaris després de 12 anys de trajectòria.
Després de 4 discos, 50 cançons i més de 250 concerts arreu del país, Sense Sal posa punt final a la seva trajectòria amb una actuació a l'Apolo de Barcelona, on de ben segur no hi faltaran emocions.
Des d'aquí enviem molts ànims al sotseditor d'aquest programa, del nou C, el Pep Tormos, que forma part d'aquest grup de Sense Sal que avui s'acomiada dels escenaris. I en canvi, qui anuncia nova actuació el 2023 són els Rolling Stones. Serà, però, un concert virtual que es podrà seguir arreu del món el 2 de febrer de l'any que ve. El més curiós, però, és que el que es podrà veure és una actuació enregistrada ara fa 10 anys durant la seva gira de celebració dels 50 anys de trajectòria. I més música, perquè el Cerdanya Fest presenta el cartell de l'edició del 2023, un cartell on, per exemple, hi ha David Bisbal.
Tu me verás.
Actuaran Taburete, Pablo López, els Amics de les Arts o Miqui Núñez.
No m'ho esperava.
Una segona edició del festival que té lloc a l'Espai Sant Marc entre Puigcerdà i Llívia i que es farà del 17 al 25 d'agost. Les entrades ja estan a la venda i acabem amb el més nou de Rosalia.
Baby, please don't call me. Why you my life? 'Cause I got a nobody.
La de Sant Esteve Sarrovires, que ha gravat una nova versió de l'èxit Despecha amb la rapera nord-americana Cardi B, una nova cançó que té una part en anglès, però que manté la tornada en castellà.
Torrons Vicenç, el Torró Torró t'ofereix aquest espai.
Ara sí, quan passen 2 minuts de les 9 de la nit, els esports amb el Joan Camí. Joan, bona nit.
Bona nit.
El Barça de bàsquet, que juga a partit de l'Eurolliga al Palau contra el Panathinaikos.
Partit corresponent a la jornada 14 de l'Eurolliga. Els blaugranes busquen davant els grecs la segona victòria europea de la setmana i refermar les bones sensacions viscudes aquest dimecres a Mònaco.
Un partit que podeu seguir en directe a RAC+1. Connectem amb la transmissió dels companys d'esports, el Xavi Puig i el Marc Mundet. Què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, Anna. Espera,
com va el partit?
Connectem amb el 9C. Mira, Mundet, explica-li a la gent del 9C com va aquest Barça Panathinaikos al Palau.
Fantàsticament bé. 6-21 per arribar al final del segon quart. Barça 31, Panathinaikos 16. El Barça guanya de 15, però és que l'entrada al partit ha sigut espectacular. Un parcial de 28-12 en els 10 primers minuts, amb un Barça fent un 8-10 en triples. Uns minuts deliciosos, tant en atac com en defensa, amb una nit on hi ha una molt bona entrada al Palau Blaugrana. Més de 6.000 persones veient el partit en directe.
Doncs gràcies, Xavi, gràcies, Marc. Seguirem pendents d'aquest partit, com dèiem, que podeu seguir en directe per RAC+1. I d'altra banda, us expliquem també que ha mort als 53 anys l'exfutbolista i entrenador Sinisa Mijalovic.
per culpa d'una leucèmia que l'afectava des del 2019, exjugador de Lazio, Roma, Inter, Sampdoria o Estrella Roja, equip amb el qual va ser campió d'Europa l'any 1991. Com a entrenador va dirigir el Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino, el Bolonia i a la selecció de Sèrbia. Mihajlović va anunciar públicament la seva malaltia l'any 2019, sense abandonar el seu càrrec d'entrenador del Bolonia italià. El serbi va tornar a les banquetes després d'unes setmanes de recuperació, però va anunciar una nova recaiguda el mes de març. Finalment va deixar el càrrec aquest mes de setembre.
I més coses. Sergio Busquets, que ha anunciat la seva retirada de la selecció espanyola de futbol després de 15 anys i de 144 internacionalitats.
Busquets s'ha acomiadat a través del seu compte d'Instagram, agraint el suport que ha rebut de seleccionadors, companys d'equip i staff. Sergio Busquets, de 34 anys, quedarà com el tercer jugador amb més aparicions a la selecció espanyola, darrere de Sergio Ramos i Iker Casillas. El migcentre de Badia del Vallès, un dels millors de l'última dècada en la seva posició, va debutar l'any 2009 i no ho ha guanyat tot amb el combinat estatal, amb el Mundial del 2010 i l'Eurocopa del 2012 com a principals fites esportives.
Alguna cosa més, Joan?
Sí, que segons ha pogut saber RAC1, l'Espanyol és a punt de tancar el fitxatge del central mexicà César Montes. Té 25 anys i signarà fins al 2028. Serà cessió amb clàusula de compra obligatòria en cas de permanència. Els blanquiblaus paguen 1 milió d'euros per la cessió i n'hauran de pagar 7 si s'activa la clàusula de compra. De cara al mercat d'hivern, l'Espanyol també busca un lateral dret i la FIFA ha aprovat que el 2025 comenci un nou Mundial de Clubs amb 32 equips participants, en comptes dels 16 actuals, i que tingui un format similar al del Mundial de Seleccions. Ho ha anunciat el president de la FIFA, Gianni Infantino, que també ha confirmat que la propera edició del Mundial de Clubs es jugarà al Marroc a principis de febrer.
Gràcies, Joan. Bona nit.
Bona nit.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Sí, a l'Abel li dic bé el nom. Abel Caral, què tal? Bona nit.
És més fàcil. Sí, bona nit.
Dèiem, els últims dies que hem tingut aquestes pluges, sí. No? Com es presenta aquest cap de setmana? També tindrem pluges o no?
Mira, alguns ruixats, ara ho explico, després d'aquesta setmana que hem anat regant força comarques, deixa'm fer un apunt, escombro cap a casa, cap a Tiana, cap al meu poble, al Baix Maresme, però perquè és orientatiu del que ha passat en moltes comarques. A Tiana, aquest poble... bonic poble, cada cop menys per això. Al centre de Tiana, amb dades de la meva germana Lia, doncs entre setembre, octubre i novembre, aquests 3 mesos, el que es coneix com a tardor climàtica, van ploure en 3 mesos 33,6 litres. De dijous de la setmana passada, dia de la Immaculada Concepció, fins ahir van ploure 36. És a dir, en l'última setmana ha plogut més que en setembre, octubre i novembre, els 3 mesos plegats. Per tant, no són grans quantitats de pluja, però en moltes comarques catalanes ha passat això, que en una setmana ha plogut més, hem recollit més aigua que en tota la tardor climàtica, que en setembre, octubre i novembre. Per tant, bones notícies, tot i que aquesta tendència s'ha frenat. Ara mateix tenim alguns ruixats, n'hem tingut en les últimes hores. Tenim algun xàfec, han afectat sobretot el nord de les comarques de Girona, ara encara algun xàfec poc importants, però estem regant una mica sectors de la Garrotxa, del Pla de l'Estany, algunes àrees a cavall del sud de l'Alt Empordà i al nord del Baix Empordà, pot arribar alguna cosa cap a la vall de Llémena, zones del nord del Gironès, en les properes hores anirà desapareixent això, també han tingut algunes nevades poc importants al sector occidental del Pirineu, i de cara demà d'entrada, la matinada, pot aparèixer algun ruixat al litoral central, litoral de les comarques de Barcelona, i demà, entre mig matí i l'hora de dinar, primeres hores de la tarda, alguns xàfecs entre el nord de les comarques de Tarragona, més o menys poden aparèixer en sectors del Tarragonès, especialment zones interiors del Tarragonès, al camp, poden arribar també cap a la Conca, Barberà, i també àrea de l'Alt Penedès, poden arribar també cap a... no seran grans pluges, si apareixen, sabem que cal que plogui, però clar, esteu aquesta setmana esteu en fira, no? Doncs també poden aparèixer cap a l'Anoia, cap al sud del Bages, aquests ruixats poc importants, i a primeres hores de la tarda haurien d'anar desapareixent. Diumenge no s'esperen precipitacions, en general més sol diumenge que dissabte, els dos dies per això amb força núvols baixos, boires matinals, que diumenge serà més fàcil que es trenquin. Demà baixen una mica les temperatures cap a les Terres de l'Ebre, Costa Daurada, sud de les comarques de Lleida. Diumenge, en canvi, sumarem un parell de graus a les comarques de Girona i Barcelona.
I pels qui vulguin anar a esquiar, a veure, l'estat de les pistes d'esquí.
Doncs mira, si et sembla, fiquem una mica de...
A veure.
La Festa Esports Experience de CaixaBank Masella t'ofereix aquest espai.
Doncs mira, què deia, ha nevat una mica en alguns sectors, per exemple, aquesta tarda del Pirineu Occidental. Si ens anem per, justament, per exemple, cap a Baqueira Baret, trobarem fins a 55 centímetres de neu pols primavera, neu pols dura 8 a 8 amb un gruix màxim d'un metre, fins a 60 centímetres es pot de neu pols dura al Port Ainé, fins a 70 centímetres de neu dura al Port del Comte, al Solsonès, 30 centímetres de neu humida, fins a 40 centímetres a Tavascan, de neu humida a Vallter 2000, fins a 35 centímetres de neu pols, i si ens anem a la Cerdanya, a Ripoller, a la Cerdanya, vull dir, sí, a la Molina, fins a 35 centímetres de neu humida, i a Masella fins a mig metre de neu també humida, que tenia una mica que transforma, si més no, les hores centrals del dia.
Gràcies, Abel, fins després.
Fins després.
Avís per a tots els fans de l'hivern. El 7 i 8 de gener podreu viure l'esquí i la neu com mai a la Festa Sports Experience de CaixaBank a Masella.
Gaudiràs de música, descomptes i moltes més sorpreses. Entra a Moments dins de CaixaBank Now i aconsegueix el teu forfet des de 38 euros.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Gairebé 10 minuts de les 9 de la nit. Comencem a aquesta hora la tertúlia d'aquest divendres 16 de desembre. Avui amb la Sílvia Cànovas, periodista i consultora en comunicació. Bona nit, Sílvia.
Hola, bona nit.
L'Astrid Barrio, professora de Ciència Política a la Universitat de València. Què tal, l'Astrid? Com
Molt
estàs?
Bona nit.
El Silvio Falcón, que és politòleg. Bona nit, Silvio.
Bona nit.
I amb el Raimundo Viejo, professor de Ciència Política a la UB i exdiputat al Congrés també. Què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Silvio, no, Raimundo, perdona. Us anava a preguntar si esteu aquí. És que avui no deveu tenir sopars d'empresa, no? Perquè avui és com el dia mundial dels sopars d'empresa.
Sou excepcional. Bueno, hi ha dinars d'empresa també,
no? Dinars també. Sílvia.
Els autònoms.
Ara, sí.
És que sopem sols.
No, home, però
poques
no sé.
Poques fulles d'algú vols dir, no?
Sí, clar. Organitzar, clar. No sé.
L'administració això no ho té.
Un sopar amb uns quants clients.
Els que són públics,
tres,
això.
Tu.
No, aquesta setmana he tingut
quin
dos
sopars. Quin mal exemple, la tertúlia.
No, no, de feina, però ha sigut més de jijijaja que no pas de feina. Per tant, bueno.
No, home, ja és això. Avui no és sopar de feina, avui és sopar una mica de jijijaja.
No, no, però no. Estic intentant dissimular i fer colar una cosa que no és per sentir-me una mica millor.
Jo me l'he cregut. Mira, dic, mira, potser sí que algun client ha fet sopars.
Sí, sí, vamos,
i la resta, a les universitats, no,
no,
eh?
Sí,
no, perquè això seria un macro sopar.
Res. Ja ni tan sols quasi ni aperitius, que abans es feia tant en tant aperitius, i ara ja tenen tants problemes per justificar despeses que ja aquest any ens han demanat... Si volíem fer un aperitiu, escote.
És que era la loteria, no? Que jo quisiera comprar la loteria al departament o coses aquestes encara...
Ui, i això també és polèmic, segons
Sí. Sí. Però a veure, no organitzeu, no ho sé, ara que no se sent ningú, amb el vostre departament o amb uns quants, un sopar,
no, informalment,
dinar...
Sí que,
home,
sí, sí,
dir... Però institucionalment no, com fan la major part d'empreses que fan coses formals, això no, això...
Aquí recolvem fer el 25 de novembre.
Ara fa un mes, no? Ens
avanceu, eh? Fa 3 setmanes ja que vam celebrar el sopar de Nadal. No, ara que parlàvem precisament de sopars, us traia el tema també, perquè no sé si heu vist aquest vídeo que ha fet la Conselleria d'Economia i d'Hisenda de la Comunitat de Madrid, que és una campanya del govern de Ayuso per fomentar que es donin propines. Abans a la portada n'hem sentit un fragment. Ara, si us sembla, en parlarem també, perquè em sembla que és un anunci que portarà certa cua. Si em deixeu primer, però, fem una pausa i de seguida parlem d'aquest anunci, n'escoltem un fragment i parlarem també amb una persona, doncs, que és vicepresident de l'Associació de Metres i de Cambrers d'Espanya. Tornem de seguida.
Aquesta setmana, sonidos que nos transformen, son de l'avantguàrdia i Endesa, ens endinsa al cor de la Marató. Un projecte solidari que en aquesta edició posa el focus en la salut cardiovascular. Quan el cor s'atura,
la Marató sempre batega.
I en aquest 2022, la Marató celebra el seu 31è aniversari. Lluís Bernabé és el director de la Fundació La Marató de TV3.
La Marató és un projecte solidari que neix a l'any 1992 i neix com a projecte de tele que ja es feia des de feia uns quants anys als Estats Units. I llavors es va portar aquí i es va fer la primera i va funcionar no bé. Va funcionar d'excel·lència. Va funcionar perquè va recaptar en pessetes més de 200 milions de pessetes, o sigui, el que ara seria més d'un milió d'euros. Una passada.
Compte enrere entre tots, sisplau. 3, 2, 1...
diners recapta per càpita de tot el món. I això no seria possible sense l'esforç i dedicació de més d'un milió de voluntaris, com el Manel Molera, de Manresa per la Marató.
No puc imaginar no col·laborar amb la Marató. Han estat moltes vivències, moltes satisfaccions. Sobretot quan acaba i veus el resultat, que hem aconseguit allò que volíem. I aquesta satisfacció és el que m'empenya a seguir any rere any treballant per això.
Però quan acaba el programa, comença la Marató Científica. És el torn dels investigadors, com la directora de l'Institut Clínic de Neurociències de l'Hospital Clínic de Barcelona, Josefina Castro Forniles.
Com a investigadors, estem molt agraïts perquè realment és la gent que dona del seu diner de la seva butxaca. O sigui, ha cregut que allò és important, que és important estudiar aquesta temàtica, ha cregut que no tenim tots els mitjans, no, per poder investigar, i ens dona els seus diners, poc o molt. I ho reps també amb una mica de responsabilitat de pensar que tot allò ho has de portar a terme, costi el que costi.
No us perdeu a lavanguardia.com la Marató, el nou capítol de Transformadores i del podcast Sonidos que nos transformen, una iniciativa de La Vanguardia i Endesa.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
Després parlarem una mica del que va passar ahir al Congrés amb el Constitucional i de tot el que es pot plantejar també de cara a la setmana que ve amb aquest posicionament del Tribunal Constitucional, però deixeu-me un moment que recuperem aquest tema de les propines que ara comentàvem. Per si no l'heu escoltat, deixeu-me que torni a posar aquest anunci de la Comunitat de Madrid.
Son las clases de piano del hijo de Elena. Es el regalo de cumpleaños con el que, un año más, Roberto ha vuelto a sorprender a Concha. Son los estudios de Sofía para perfeccionar su inglés. Porque ellos son los que nos hacen la vida un poco más fácil y alegre. Son las propinas las que hacen posibles esos pequeños sueños de quienes nos atienden cada día. Las propinas que dejamos en nuestros bares y restaurantes.
En fi, parlar de classes de piano, del regal de la parella, dels estudis d'anglès, tot coses que suposadament aquests cambrers no podrien pagar només si fos amb el seu sou i que, per tant, es fa aquesta apel·lació, no, a deixar propines perquè puguin complir, com diu aquesta campanya, els seus somnis. Sobre aquesta campanya de la Conselleria de Madrid, que ara de seguida comentarem també aquí la tertúlia, però hem volgut saber què en pensen els afectats, és a dir, els cambrers, no? I per això podem saludar a aquesta hora el Javier Pozo Caballero, que és vicepresident de l'Associació de Metres i de Cambrers d'Espanya. Senyor Pozo, bona nit, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, antes disculparme porque de momento no hablo catalán, así que tendré que hablar en español, espero que me podáis entender. Y bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación.
Sí, de entrada también le quería pedir disculpas porque, como decíamos, sé que le pillamos en medio de un servicio que hoy es día de decenas de empresas y que le agradezco que nos pueda atender unos minutos. Me imagino que ha podido ver el vídeo de la consejería. ¿Qué le ha parecido?
Me ha parecido que la persona que ha hecho el anuncio no ha cogido referencias realmente de un profesional de sala, tanto sea camarero como cocinero como otro tipo de rango que hay en el restaurante. ¿Por qué? Porque realmente no es un mensaje que es en un buen momento y tampoco es un mensaje, digamos, real. Es un mensaje que han lanzado y parece que lo ha lanzado una persona que nunca ha pisado un restaurante. ¿Por qué? Porque las propinas son como las sonrisas y los agradecimientos de los clientes. Me explico, si un cliente tiene un buen día y hemos hecho un buen trabajo, nos puede felicitar y dar la mano, ¿no? De una forma de gratificamiento, ¿no? Igualmente que ese mismo cliente puede venir otro día que ha tenido un día regular o ha tenido un mal día y decide que aunque hayamos hecho un buen servicio, pues no saludarnos de la misma manera. Pues esto pasa con las propinas. Uh-huh. Las propinas son subjetivas, a lo mejor en un momento dado, porque nosotros solemos hacer el mismo trabajo siempre, solo que el cliente en algún momento dado está más óptimo y decide premiarnos con un tips, con un caramelo, que en este caso es la propina. Entonces lo vemos como algo secundario que viene bien, evidentemente, como en todos los sectores, pero que realmente no podemos aspirar a que eso sea parte de nuestro hobby, de nuestra cultura. Uh-huh. No podríamos aspirar más al salario neto mensual, que ahí ya sí que podríamos decidir qué hacer con ese salario. Y ese salario es mensual. Ahí no toca que un mes tengamos buenas propinas, otro mes no. Y luego también otra cosa muy importante,
¿sí?,
es los tiempos que corren con todo lo que se ha subido, porque bueno, aquí en Madrid y en otras zonas sé que los precios se han disparado. Supongo que allí en Cataluña, por Barcelona, pues también los precios habrán incrementado bastante, ¿no? Entonces, decir esto en esta época y con estos precios que han subido, pues me parece un poco surrealista y de una persona que realmente no sabe lo que es la profesión de camarero.
Está muy instaurada. Diga.
También podrían hacer eso con otro tipo de planteamiento. Por ejemplo, con las pagas extras, que eso ya prácticamente un poco se ha perdido. Ahora las pagas extras están prograteadas, están incluidas en el salario mensual. Lo único que esas pagas realmente no están muy, muy en el balance, siempre están un poco por debajo de lo que deberían estar.
Por lo tanto, deduzco que ustedes no ven como algo positivo el hecho que desde la consejería, en este caso, se fomente el hecho de dar propinas o más propinas de las que se dan actualmente.
Claro, porque las propinas son parte del trabajo bien hecho y hay que potenciar que el trabajo siempre sea bien hecho. ¿Cómo potenciar, digamos, que el profesional esté motivado? Pues que tenga un salario digno, tampoco. Estamos diciendo un salario para volvernos locos, pero sí un salario que puedan tener luego esas variantes, como por ejemplo cursar una carrera, comprarse una moto, irse de vacaciones a cualquier sitio que les apetezca, ¿no? Y para eso necesitan tener algo cierto, tener algo que sea realmente, que sepan que lo van a tener a fin de mes. Y con eso, con las propinas, pues es muy difícil. Sí, dime.
No, iba a preguntarle si está muy instaurado aquí el hecho de dar propinas o mucho menos que, por ejemplo, en otros países.
En otros países la propina suele estar incluida en el ticket, ¿vale? Por ejemplo, en Inglaterra, en ciudades como Londres o incluso en Escocia, en Glasgow, pues la propina ya viene incluida en el ticket, ¿no? En la cuenta final. Ellos cuando vienen aquí, en algunos casos no dejan propina porque piensan que en el ticket ya está incluido la propina.
Vaya.
Entonces, por eso también decir que si viene la gente de fuera, pues lo de la propina lo van a ver algo que, si es de las primeras veces que visitan nuestro país, pues lo van a ver como no van a lo mejor quizá no dejen propina porque piensen que ya está incluida en el ticket.
Claro, yo le iba a preguntar precisamente si a veces el público extranjero es el que da más propinas, porque muchas veces ya están acostumbrados a hacerlo en sus países, pero claro, no había tenido en cuenta lo que ahora usted me comentaba, que dan por hecho que está incluido en el ticket y en realidad no lo está.
Sí, y luego hay clientes que ya sí saben que en España pues no está incluido, y entonces esos clientes pues sí suelen dejar propina, y a veces muy buena propina. Y luego también hay diferentes tipos de rol en lo de las propinas. Por ejemplo, en Inglaterra, cuando te dejan la propina en la mesa o en la cuenta, se reparte entre todos. Pero si te la dan a ti personalmente, la propina te la quedas tú. Y aunque te vea el director de sala y seas un camarero, si te la han dado a ti, es para ti. Uh-huh. Aquí en España no funciona así. Normalmente, si te dan la propina, aunque sea en la mano, la tienes que compartir con los demás compañeros. Cada país tiene su filosofía y tiene su forma de actuar. Uh-huh. ¿Qué es mejor o peor? Es diferente, pero también es verdad que en otros países el salario es mejor que en algunas provincias de España, o también puede ser que políticamente o hablando de otros temas, pues sea un país totalmente diferente a la forma de actuar.
¿Cree que a veces puede haber empresarios que juegan un poco con el hecho de dar por hecho que una parte sueldo de los camareros se complementa con estas propinas?
Sí, eso es verdad, Ana. Yo me acuerdo que hace años alguien que te contrata, no voy a decir empresario porque pues también puede ser una persona que simplemente abre un local y no es un gran empresario, es un emprendedor. Pero bueno, siempre está la persona que te dice, mira, te voy a dar, aquí te vas a sacar tanto dinero y las propinas que se van a subir en tanto. Joder, perdón por la expresión. Es un buen dinero porque es tanto, y dices, ya, pero bueno, ese tanto por ciento de propinas tampoco es algo que es subjetivo, porque algún mes habrá seguramente que propinas que a lo mejor no lleguen a ese precio, ¿no? A ese salario que te han prometido, ¿no? Entonces un poco te, igual que lo de las pagas prorrateadas, te lo meten ahí con calzador para que aparentemente parezca un sueldo bastante rico, bastante potente, pero luego si quitas una cosa y otra, pues realmente pues se queda un poco más bajo. Sí. Igual que antiguamente, ahora ya se da menos porque hay más controles, pero antiguamente había parte A y parte B. Parte A, que te pagan, digamos, lo que está en nómina, y luego la parte B, que está en negro. Esto ya, gracias a Dios, ya no se ve, ¿vale? Esto ya es algo que se hacía antiguamente y, bueno, ya prácticamente ha desaparecido. A lo mejor hay algún caso, evidentemente, porque siempre hay casos, pero ya no se ve tanto.
Seguro que queda alguno de estos casos. Precisamente sobre esto le iba a preguntar, porque según los expertos, lo hemos explicado antes también en el informativo, que estas propinas se tendrían que declarar a Hacienda. No sé si usted cree que la mayoría
también,
de casos se declara o...
Sí, discúlpame, Ana, sí, porque además recientemente, hace unos meses o un año así, ha habido una ley que dicen que hay que declarar todas las propinas, que eso también es otro tema aparte. No quiero tampoco que eso sea un monólogo mío o entre dos, porque tienes más invitados, y les saludo a todos ellos. Buenas noches.
Tranquilo, no, pero se preocupe, sí, que ahora les dejaré hablar, no se preocupe.
Que en alguna ocasión sí que te dicen, no, la propina metálico, si no, porque la tengo que declarar. Eso lo he escuchado en alguna ocasión, no quiero decir dónde, pero sí que últimamente se está escuchando que si la propina es con tarjeta, que no la aceptan. Y eso me parece injusto para el profesional, que quizás esa propina pues le dé ese caramelo del mes que haga que pueda ir al teatro. No para pagarse la carrera, pero a lo mejor para ir al cine o tomarse un café pueda llegar, evidentemente.
En fin, hoy queríamos hablar con Javier Pozo Caballero, que, como decíamos, es vicepresidente de la Asociación de Maestros y de Camareros de España, para que nos contase un poco pues cuál es su punto de vista sobre esta campaña que ha lanzado.
Pues yo creo que esta
la
campaña ya, seguramente que cuando estés conversando, luego yo gustosamente escucharé todo el audio. Bueno, si está en catalán, pues intentaré, seguramente alguna palabra le entienda. Sí. Si no, me la tendréis que mandar subtitulada, es una broma. Pero bueno, pondré atención para entenderla y quién sabe, a lo mejor dentro de unos meses volvemos a hablar y me lanzo a aprender catalán. Siempre me ha gustado aprender idiomas.
Señor Pozo, pues muchísimas cultura. Gracias. Que vaya muy bien.
No, lo que quería decir es eso, que me parece una campaña que no está en el momento adecuado con esta subida de precios y que luego es surrealista. Realmente no puedes valorar a un profesional por propinas y decirle que con esas propinas se va a comprar un coche o va a pagarse una carrera, porque es engañar, digamos, al personal. No sé, me parece que tenían
claro,
que haber contado con gente profesional para y con varios para debatir si realmente es una campaña positiva o realmente no.
Pues veremos, señor Pozo. Muchísimas gracias y le dejamos que continúe en el servicio de esta noche. Que vaya bien.
Vale.
Buenas noches.
Y felices fiestas.
Igualmente, gracias. Buenas noches. Doncs, en fi, aquest és el testimoni, com dèiem, vicepresident de l'Associació de Metres i de Cambrers d'Espanya. En conclusió, sobre el que ha dit, evidentment, el que prefereix el sector és que els hi pugin el salari mínim, el que cobren fixa cada mes, i no haver de dependre d'aquestes propines que, com deia, depenen una mica de l'estat d'ànim també de la persona que vingui en aquest lloc i que, evidentment, no té l'obligació de deixar aquestes propines. A veure, Raimundo, com valores tu aquesta campanya, de més enllà del que diu, sinó el govern de la Comunitat de Madrid no fa mai res perquè sí, on creus que vol anar a parar amb aquesta campanya?
Sí, no, per començar, perquè Ayuso s'ha caracteritzat per estar en contra de les pujades de l'SMI, ja ha marcat línia claríssima abans, no? No, jo crec que això l'hem de ficar en el context d'aquesta setmana, no? I de no perdre perfil i sigui allà, no?, la seva veu i que la tinguin present també els del seu propi partit, no? I en aquest sentit, doncs, és una mica lamentable. Per altra banda, l'Espot, vamos, almenys hi va clarament orientat a un electorat de Madrid. Jo crec que aquí també hi ha una cosa que potser és curiosa, no?, que ha intentat repetir una mica, no?, d'alguna manera explotar el filon aquest del que s'obrin ja els bars i, no?, el birres, llibertat i tal, no?, i intentar fer una mica el que va fer en el Covid, i el problema és que ara s'ha trobat amb una realitat, jo crec, no sé si és tan intel·ligent com en el seu moment, que en el seu moment va tenir uns resultats electorals, això, després se va notar i tal, no?, però ara mateix, francament, vull dir que amb la pujada de la inflació, la gent que ha d'estar treballant tal, quan hem sentit molt l'argument de que no es troba personal per l'hostaleria, no? I dius, ostres, no? Cap a on anem en aquest tipus de lògica econòmica, no? Que hi ha al darrere d'això. Jo vull dir que no crec que tingui tanta ressonància i tan positiva, no, l'anunci.
Astrid, digues.
Home, a mi em sorprèn, perquè de ser una banderada de que la gent treballi i que, per tant, es guanyi la vida amb el seu treball, a demanar almoina, bàsicament, no? Perquè jo crec que l'anunci és una limosna, per favor, per al sector de l'hostaleria. I em sembla molt poc apropiat una campanya d'aquesta naturalesa per part de les administracions. Bàsicament, el que han de reivindicar són bones condicions i un salari que no depengui, que per fer extras no depenguis de les propines que et donin, sinó que la propina vagi associada, doncs, com deia, no, aquest senyor, a la satisfacció, però no amb una concepció d'una almoina perquè puguin tenir una satisfacció. Crec que és molt poc afortunada la campanya, però jo la situaria en el context polític que viu Ayuso, que és que no li aproven els pressupostos i, per tant, viu en una situació política complexa. Si atenem el que es plantejava a Catalunya, potser el que hauríem d'estar discutint avui és si aquesta senyora s'ha de sotmetre a una qüestió de confiança, no? Si s'utilitzen exactament els mateixos paràmetres que se li apliquen al senyor Aragonès quan se sap que està en minoria. I aquest hauria de ser el debat polític, no? Si la Comunitat de Madrid doncs fa una campanya promovent les propines que s'han d'entendre, tal com està plantejant l'anunci, com una demanda d'almoina.
Mm-hmm. Sílvia.
Sí, a veure, jo en primer lloc he de dir que el meu pare tota la vida ha estat cambrer, val? Llavors conec bastant bé aquestes coses que explicava el senyor Pozo de te saques, a més de l'expressió que jo m'havia apuntat per comentar, te saques tanto dinero, no? Al final, allò amb una part que allò es declaren menys hores per una banda, una altra part que òbviament va en negre i una altra part que són les propines, les 12 pagues amb un salari brut anual que allò vas dividint i traient d'una cosa a l'altra i al final és ínfim i a sobre de vegades et fan pagar després a Hisenda perquè, o quan arriba la jubilació, després tens més problemes per tenir una pensió arreglada. Llavors, jo crec que, i estic d'acord amb l'Astrid i amb el Raimundo, el que ja és una situació política a Madrid molt complicada, jo vaig poder ser aquest dimecres a Madrid, vaig veure una manifestació del món sanitari i vaig veure com s'inundava el mateix dia tot el metro a Madrid. I és com potser aquesta campanya té a veure amb això, una situació de debilitat política o com a mínim allò per distreure i tret en el moment correcte, quan estan tenint tots aquests jocs, aquests sopars de Nadal, intentar apropar-se a aquest món de l'hostaleria, tot i que, com dic, qualsevol que conegui aquest món o que hi hagi treballat i que ho conegui de prop, escolta, això és mentida. Hi ha mals salaris a l'hostaleria, treballen moltes hores i qualsevol que ho hagi experimentat amb un contracte, això, que reconegui menys hores de les que treballa, quan va arribar la Covid, tothom volia tenir el seu ERTE en funció de les hores que treballava. I això, jo conec casos de persones que després, òbviament, estaven cobrant allò, una ajuda de l'Estat molt petita justament perquè a la seva feina tenien contractes que no reconeixien tot el que treballaven.
Mm-hmm. Sílvia. Jo crec que queda bastant clar que la campanya estava més o menys preparada, però que és una molt bona cortina de fum, que això sí que ens té molt habituats la Isabel Ayuso a treure cortines de fum en els moments més complicats. És veritat, però, que temporalment encaixa aquesta campanya amb un moment de màxim consum a l'hostaleria, que és la campanya de Nadal. Jo estic molt d'acord amb el Raimundo, que a mi, lamentablement, em sembla bastant trist, per dir-ho d'una manera bastant generosa, que aquesta campanya està molt dirigida al seu públic, i el seu públic és de consum alt. I entre el que jo penso del públic que ha comentat el Raimundo i l'almoina que ha comentat l'Astrid, ve ser vosaltres que consumiu podeu donar propines. Per què ho veig bastant clar? Perquè els arguments que utilitza l'Espot són molt, molt, molt demagogs. Tu amb una propina ni amb 3 ni amb 24 pagues la carrera d'un fill, ni pagues una moto, ni pagues un viatge. És a dir, és un complement salarial d'un tema que està molt pendent, que és la revisió salarial del sector dels cambrers, cuiners, que el senyor Pozo també ha anomenat els cuiners, que com que estan sempre darrere tampoc els veus, però que el tema de l'hostaleria, dels seus treballadors, dels membres que formen part, és un tema a resoldre, que més valdria campanyes més com resolem això, que no pas com els donem propina, perquè el tema de la propina, jo crec que també és un tema que caldria debatre una mica al marge, és a dir, països que te l'inclouen sense que tu hagis donat permís, quin és el tema de la propina? Llocs que et miren malament si no el deixes, llocs que t'aplaudeixen si el deixes. El tema de la propina és un tema a banda. Què és una campanya a l'uso, mai millor dit, per ser cortina de fum? Jo crec que és evident. Al final, però, sobre aquest debat que també ara hauria la Sílvia, que va més enllà d'aquesta campanya ara de la Comunitat de Madrid, sí que és veritat, no?, que sembla que l'origen de tot és que si els sous fossin a tot arreu, ara parlem dels països que es dona per fet que has de donar propina i dels que no es dona per fet, si el salari fos el que ha de ser, entenc que no caldria, ni fins i tot a Estats Units, que està doncs molt sobreentès que s'han de donar propines, o al Canadà, o és igual l'exemple que posava ell ara d'Anglaterra també, no?, si el salari fos un salari normal, bo, no caldria, no?, donar les propines. És
que, fixa't que aquí tenim hi ha una qüestió cultural bàsica.
Sí,
no?
És a dir,
i el que Ayuso vol fer és treure partit. És a dir, tu als Estats Units, que per exemple has de pagar, no?, i està assumit, i tothom ho fa. Però als Estats Units també, per exemple, hi ha un mecenatge enorme. És a dir, hi ha una cultura on la societat civil i l'economia de mercat funcionen d'una determinada manera, i l'Estat no ha estat el que ha estat aquí, no? És a dir, i a Europa, l'Europa continental, sobretot, no tenim un model diferent, no? I hem fet un tipus de desenvolupament econòmic i tal, de negociacions col·lectives, de veure, no?, els sous, tenim un sou mínim, tenim coses que en altres llocs no funcionen així. Clar, quin és l'avantatge d'Ayuso? Que si anem tots cap al model americà, ens quedem en mans de la generositat de la persona que... Però d'una persona, i atenció, generositat és un fet cultural, és a dir, d'una persona que no tindrà la generositat. Pues jo estic potser a favor d'obrir un debat amb Ayuso, si diu, vale, molt bé, i com canvia vostè la mentalitat que tenim? Perquè és que, clar, aquesta és una manera d'expressar les coses en la qual tu deixes a la gent a fer el que pugui, a viure de la generositat aliena, i en un context on la gent no té mentalitat, ni tan sols s'ho pensa, és a dir, que ni per un segon, no? I al final és allò que dius, amb tota la raó, és a dir, aquí al cap i a la fi estem parlant que aquesta pujada no pagaria, no cobriria ni l'inflació. És a dir, és que tu comences a veure quan puja un pis, quan puja les factures.
A l'estat espanyol les propines es reparteixen. Aquí no hi ha ni la cultura de motivem els treballadors perquè més...
És que no és meritocràtica,
per exemple. No, correcte. Vull dir, és que ja no...
L'ha fet vostè molt bé. No.
No.
I això, clar, és fonamental.
Però jo també penso, és molt cultura del sector de l'oci i de l'hostaleria a l'estat espanyol, perquè jo pensava ara, salto a l'altra banda, anem a saltar a la banca. Quin altre sector de la nostra societat et fa un servei, no prioritari, no, més allà, el sanitari, donem propines? Clar, és que al final és més una cosa cultural d'un sector que, a més, gràcies o a causa de les propines, no regula els sous, no regula les condicions, no regula els horaris, i ho tapem amb les propines, i a sobre et fan sentir malament si no, que és el següent, l'altre debat, però que és un tema molt, molt cultural de l'estat espanyol,
però
suposo.
Però això es fa, per exemple, hi ha molta tradició de fer regals als metges, vull dir, quan algú l'operen, hi ha una tradició, però no es dona per descomptat que això forma part del sou.
Exacte. I que molts, sobretot a Catalunya, no s'accepten.
Bueno, això depèn de l'individu, però no es promou.
No es poden acceptar.
Bueno, sí, però potser s'està referint, m'imagino jo, a regals com una caixa de bombó...
Exacte, una ampolla de vi...
Un regal que tingui un valor econòmic...
Bé, els metges abans sí que rebien regals.
Exacte, sí. I no un subon per un tracte...
No, però això de fet...
Està... A la porta.
Però recordeu que això està regulat...
Els profes no,
Però aquesta casa real, hi ha hagut en algunes ocasions ja un control... Un control sobre els regals que s'hi feien. Sí. Home, i ara estem veient tot l'escàndol, la vicepresidència de la Unió Europea, del Parlament. Doncs, què passa quan aquí estan regals? És a dir, quan comencem a... No, ha estat objecte això d'un debat abans.
Però el
no?
regal és en funció de que ets de la institució que representes, no per aconseguir...
Sí, sí.
No, és diferent.
Un és d'agraïment, l'altre és de consecució.
Sí, per
els professors d'universitat, que us donen regalen moltes coses?
Allò de regalar un jamón,
no?
Un pernil,
res.
No, els anys que he estat a la universitat,
no,
gràcies.
No, però mira, al Parlament, al Congrés, els diputats, jo he rebut cases de bombons o coses d'aquestes. Me'n recordo d'una molt concreta, me'n recordo d'aquests dies de Qatar, perquè encara tinc per allà el target.
A veure si t'hauran...
A veure si acabaràs.
Era bombons o què era això,
Raimundo?
Bombons de Qatar. I què portava les bombons a dins?
No, bombons.
Un 100 euros desplegat.
Nunca sabes lo que te va a tocar, no?
Oi, oi, te'n pots un jardí...
No, però és veritat, és a dir...
Això és aquestes... exclusiva, eh?
No, lo vem... No, de fet, els podemites que, no, que teníem aquesta cosa de...
Reciben bombones de Qatar, jo hi veig un gran
plan. Els bombons.
No, no, jo el que dic... Vam protestar, justament, vam fer la... No, el dir... Escolta,
solo bombones? Solo bombones?
I ens hem... No, va, clar, el bombon... Però bé, una targeta, l'invitació a l'ambaixada, no sé què...
Només a vosaltres o a tots els grups del Congrés?
No, tots, a tot el Congrés, els 350 diputats.
Ens n'estem... Digues, Raimon, que anem ja. Ens estem anant una mica del tema dels propines, ja.
No, però és una cosa que és curiosa, no? Que, és a dir, què fem si comencem a introduir factors d'irregularitat fiscal? És a dir, això, cobrar l'IVA per la... No, cobrar... On fiques això? Rendiments del treball, a l'IRPF, on fiquem, no? aquests ingressos i com els controlem? Perquè això és una altra, no? El que deies ara, no? El cobrant negre, el cobrant bé i tal. Pues és, pues és igual. Home, si estem en unes quantitats molt petites i en uns nivells molt petits, doncs mira, tu, no? I tal, però clar, si estem dient que la gent ha de viure d'això, ja la pel·lícula canvia molt, no?
Jo volia comentar, sí, ja és que a mi em sembla molt greu que en política els responsables polítics intentin defugir les seves responsabilitats en tant que fa els salaris, intentant traspassar aquesta responsabilitat a l'individu. O sigui, el que estan dient-li és aquest problema és un problema real, no arriben a final de mes, no sé què, i jo la solució que proposo és que ho resolgui l'individu que va a sopar aquests dies. Jo crec que això, a més, es pot portar a altres terrenys com l'ecologia, el reciclatge, que igual l'Estat o les institucions haurien de fer més, però en el cas de la propina és evident, vull dir, els salaris, hi ha convenis col·lectius, l'Estat pot promoure moltíssimes coses per ampliar-los, i en canvi, doncs, això, veiem aquestes coses. De...
Va, deixem aquí el tema de les propines, que mira, falten gairebé 20 minuts per les 10 de la nit, i hem estat tota aquesta estona parlant d'aquesta campanya de la Conselleria de Madrid. Com us he dit, però al principi, també hem de parlar una mica del que va passar ahir al Congrés i amb el Tribunal Constitucional, i crec que tenim també novetats des de Madrid, que de fet ara hi connectarem en directe amb el Jordi Armenteres, fem una pausa i anem de seguida cap a Madrid.
No ho sé, amb Anna Ballonesta. RAC 1.
A Montsant Benet ens agrada el Nadal. Vens a celebrar-lo amb aquells qui més estimes? Consulta la nostra àmplia proposta gastronòmica durant les festes i la revetlla de cap d'any única amb el so de les campanes del nostre monestir. Ah, i no et perdis l'activitat familiar Operació Reis d'Orient i el nostre espectacular Pessebre Vivent, l'única Catalunya que passa dins d'un monestir. Aquest Nadal regala o regala't Montsant Benet. Montsantbenet.com.
Quedem així, Melció? Sí, Noel, tu t'emportes les butaques i el Baltasar, el Gaspar i jo els sofàs i les xeslongs.
A Galeries del Tresillo hem d'incorporar noves col·leccions, així que hem posat d'acord el Pare Noel i el Reis d'Orient perquè ens ajudin amb l'estoc. Aprofita per emportar-t'ho tot amb descomptes increïbles i entrega immediata abans que s'ho emportin ells. Galeries del Tresillo, et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar.
Pot ser en esmorzars. O també en cafès. Pot ser en dinars, en cançons, o fins i tot en sèries. I tu, en què comptes el temps? Taurus, 60 anys. Amb tu, gràcies a tu.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Amb Renta Garantizada cobraràs el teu lloguer tots els mesos i s'encarregaran de totes les gestions per tu. Renta Garantizada, l'única que assegura el cobrament del teu lloguer. Informa't en el 912-0301 o a rentagarantizada.es.
Benvinguts a Hollywood! Aquí els somnis es fan realitat, així que segueixin somiant.
Està arrasant a Barcelona el musical que ha robat els cors d'arreu del món, Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Torna a viure aquesta irresistible comèdia romàntica al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium. Tenen més de 250 metres quadrats d'exposició, la més gran de Catalunya, amb tots els models de cadires i scooters. I fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
La millor cuina mediterrània, el Tela Marinera. Un restaurant de mar amb productes de temporada directes de la llotja. Vine a tastar un increïble arròs amb vistes al mar des de l'Hotel Marina Badalona. O prova els nous menús de migdia disponibles de dilluns a divendres. Afanya't, perquè canvien cada setmana. Restaurant Tela Marinera. Avinguda d'Eduard Maristany 227, Badalona.
Davant del port esportiu. Ets autònom? Tens una empresa? A Advocats i Economistes Platon et portem la comptabilitat al dia, tramitem els impostos i gestionem les nòmines i assegurances socials del personal. Mirem sempre pels teus interessos, complint amb la llei.
Any nou, nou assessor. Truca'ns sense compromís. Assessoria Platon, la teva assessoria de confiança a Barcelona.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Un minut per 3:15 de la nit, ho explicàvem abans, avui el govern espanyol a través de Félix Bolaños, que ha exigit a Alberto Núñez Feijóo que retiri el recurs al Constitucional, però lluny de fer-li cas, sembla que el Partit Popular va justament en el sentit contrari. Connectem amb el corresponsal de RAC1 a Madrid, Jordi Armenteres. Què tal? Bona nit.
Hola, Anna, bona nit.
Quines novetats hi ha a aquesta hora, Jordi?
Hi ha dos moviments. N'hi ha un que té 6 minuts i l'altre que té 8 minuts, que van en paral·lel, tots dos del Partit Popular. El primer, el Senat, PP el que ha fet és entrar un escrit a la mesa demanant que el debat del dijous vinent, que és quan està fixat que es ratifiqui el document, la votació que ve del Congrés dels Diputats reformant el Codi Penal, que entre d'altres inclou també el canvi per escollir magistrats al TC, els que pot escollir el CGPJ, tota la votació de dijous, vaja, demana que el ple s'aturi, es suspengui a l'espera d'un dictamen del Constitucional, perquè hi ha un frau de llei. Això ho diu literalment, diu el evidente fraude de ley que supone su tramitación como proposición de ley, i a partir d'un escrit, això adreçat a la mesa del Senat. És poc probable que prosperi, entre altres, perquè hi ha majoria d'esquerres a la mesa del Senat. D'escrits com aquests, n'hi havia molts al Congrés dels Diputats previs a la votació del dijous. Però el que ha fet el grup parlamentari del PP al Congrés, i aquesta fa 6 minuts, és anar al Tribunal Constitucional i ampliar el recurs que hi va presentar i que és objecte d'estudi en aquests moments per part dels magistrats i que reuniran dilluns a les 10 del matí per dictaminar què fan, si deixen tirar endavant aquesta proposta perquè vagi al Senat o l'aturen d'alguna manera, com es demana com a mesura cautelar des del Partit Popular. Què han fet? Doncs han buscat més arguments per reforçar la seva teoria que tot plegat és un frau de llei. I entre d'altres el que diuen és que en el seu dia, quan això es tramita en comissió, que si no recordo malament era dilluns a la tarda, els lletrats del Congrés ja van dir, lletrats del Congrés, de la Comissió de Justícia, ja van dir que com a mínim no era ètic que es barregessin tants conceptes en una proposta de llei que era la derogació del delicte de sedició a través del Codi Penal i llavors a partir d'aquí hi anaven sumant elements. El Partit Popular avui no ha respost directament a la petició del govern espanyol per retirar el recurs al Constitucional. És evident, tu deies al principi, que aquests dos moviments que hi ha en aquests moments són un no com una casa de pagès a la petició de Félix Bolaños.
Jordi, ahir parlàvem que dilluns s'obrien com tres possibilitats, no?, de què és el que podia passar. Clar, ara l'escenari encara està una mica més obert, no?, del que pot passar dilluns al Constitucional, encara amb aquest marge fins dijous al Senat, també.
Sí, sobretot perquè encara teníem molt secretisme sobre la deliberació del Tribunal Constitucional. Avui el que sí que hem conegut és aquesta mala maror que hi ha entre la majoria conservadora i la minoria progressista. Recordem que en aquests moments hi ha 11 magistrats al TC, perquè un es va jubilar. Són 6 contra 5, 6 conservadors, 5 progressistes. Què passa ahir? Que els progressistes fan una maniobra com a mínim poc habitual, que és que, sembla que ho dic bé, amb dues cinquenes parts del ple, per tant, cinc, tot i ser minoria, compleixen la llei, poden demanar un ajornament per una decisió amb l'argument que han d'estudiar tota la documentació que hi ha sobre la taula. Hi havia quatre escrits sobre la taula, hi havia quatre recursos. Hi havia el recurs que inicialment presenta el Partit Popular, després el de Vox, i també el que presenta Unides Podem i el PSOE. Òbviament, aquesta mala maró plana molt en tot el debat que hi pugui haver durant el cap de setmana, les trucades que es puguin fer els magistrats i el ple convocat dilluns a les 10 del matí.
Doncs, Jordi, déu-n'hi-do, veurem què és el que acaba passant. També fer-ho aquesta hora, no? Divendres...
És que sorprenent molt. Divendres, exacte, un escrit a les 9 i 34 minuts, l'altre a les 9 i 36, pràcticament en paral·lel, òbviament estan coordinats, això ve de dalt de tot de la direcció del Partit Popular, i això ens ho envien a través de canals de WhatsApp, que òbviament els divendres al vespre estan totalment silenciats. Uh-huh. No té més, un a través del canal de WhatsApp del grup parlamentari del Senat del PP, que a més és un grup que té molt poca activitat, i l'altre a través del Congrés.
I no hi havia cap sospita, no?, que pogués passar això, perquè avui Feijó ha parlat, ahir ens explicaves, no?, que avui el Partit Popular tenia diversos actes, a banda també dels ministres del PSOE, que també havien organitzat avui del govern espanyol, vull dir que també havien organitzat diversos actes, però avui haurien tingut l'oportunitat d'explicar-ho en moltes d'aquestes intervencions que s'han fet i no ho han fet.
No, cap ni una. I han decidit, aquesta hora molt concreta, i a més sorprèn perquè és una evidència que la informació política es mou més que mai en hores punta i amb informatius de televisió. Ja sabem a quina hora van els telenotícies a la nit, que és a les 9 del vespre. No sé si en algun hi haurà entrat, però en tot cas els espanyols, la majoria, han acabat. És un moviment pensat, l'han fet aquesta hora, i ells sabran, ells tindran l'objectiu del per què aquesta hora es fa públic que han entrat això. El registre del Tribunal Constitucional fa unes quantes hores que està tancat, també.
Gràcies, Jordi, que vagi bé, molt bona nit.
Que vagi bé, bona nit,
bon cap de setmana. Bon cap de setmana. En fi, no sé quina valoració en feu, com deia ara també el Jordi Armenteres, acostumat a seguir aquesta informació que es produeix a Madrid, no? També li sorprenia el moment en què es fa, de la manera que es fa, haurien tingut avui moltes més oportunitats d'explicar-ho. No sé si era un moviment que es podia esperar que fes el Partit Popular.
No sé, el que sembla és que s'han ficat en un, no?, allò que la ciència política anomena un chicken run, no?, allò posar-se a córrer cap a un precipici i veure què és el que, no?, perquè el que estan és fent un dany a les institucions brutal, uns i d'altres. Eh?
Perquè... El que sembla clar és que hi ha aquest pols, no?, continu, i que el Partit Popular no vol perdre de cap manera, no? Semblava que quan el PSOE va entrar aquesta esmena una mica a última hora, no?, de dir, doncs pues mira, reformulem la majoria perquè no calgui, doncs, aquests 3/5 parts per poder renovar els membres del Constitucional, ho van fer com diu, mira quina jugada que hem fet, i el Partit Popular ha dit, no us deixarem que sortiu amb la vostra, no?
I també ha passat que el Partit Popular, en Feijóo, no?, després de Casado, semblava que anava a canviar una mica, no?, l'orientació, i que anava a prendre una mica més de responsabilitat, a ser un partit, no?, de govern, amb voluntat de ja anar prenent la responsabilitat, i ara ens estem veient que és un tensional.
El nivell de crispació entre els dos partits està a uns nivells, jo crec que màxims i preocupants, com deien que polítics d'avui del Congrés, inclús d'algun del Parlament Europeu, deien que no recordaven aquesta, i època Aznar també, però no recordaven aquesta tensió entre els dos partits. A mi el que m'estranya, i ara suposo que ho parlem, és per què aquestes dues jugades a quarts de 10 de la nit, quan no entren, mediàticament no ho buscaven. Deu haver-hi deuen tenir alguna indicació, algun indici de la reunió del Tribunal Constitucional quan això fan a 3:15 d'un divendres, eh? Alguna cosa...
Home, jo penso que hi ha una possible explicació que evidentment ara hauríem de mirar els textos i mirar-nos-ho en calma, però és que aquest matí Vox ha fet un recurs davant la mesa del Senat demanant exactament el mateix que ara demanarà el PP. I a més ha fet un recurs al Constitucional demanant que el Constitucional aturi la votació del Senat, i a més han fet servir unes paraules que són les mateixes que es comentava el Jordi Armenteres des de Madrid, parlant de evidente fraude de ley. O sigui, a la nota de premsa de Vox d'aquest matí, de fa unes hores, és a dir, potser el Partit Popular a la pràctica vol adoptar una posició similar o de bloqueig.
Però 12 hores després? És raro, no?
Bueno, potser volen que allò de treure les escombraries històries el divendres, que deien
a... O que constin que els dos van a la Paral·lel.
Sí, també s'hauria de veure quines... Jo aquí no conec exactament els terminis, no? Però també quantes hores passen fins que a dilluns siguin tantes hores, no?
És a dir, el que sembla comú és que d'entrada el que busquen, que és difícil, és aturar el ple del Senat del dijous, suposo, amb una clara voluntat, com que també es comentava que és difícil que prenguin decisió al tribunal dilluns, a buscar anul·lar el ple perquè tot això patada endavant.
Sí, però també
a veure, és complicat un cop, ja, un cop s'ha iniciat, no, la tramitació i hi ha hagut una primera passa en el Congrés. La justificació de que això no es permeti en el Senat, jo la veig bastant complexa. S'hauria de veure si realment no ho han fet perquè potser no hi havia prous arguments, i ara el que ha fet el PP doncs, és donar nous arguments que poguessin possibilitar aquesta via, però aquest concepte del frau de llei és una mica complexa, eh? Vull dir, aquí pot haver-hi tot o no pot haver-hi res. Jo el que crec que hi ha molts interrogants, vull dir, sobre com es pot anar, o sigui, quines passes i quins procediments aniran primer o aniran després, no? Jo ara mirava, no?, l'ordre del dia de la reunió de dilluns, no hi ha res sobre el fons, una de les qüestions fonamentals, que és què passa amb les recusacions, no?, dels dos magistrats, perquè això pot tenir molt impacte en la presa de decisions.
Absolut.
S'han de pronunciar sobre, perquè hi ha una recusació al respecte, i aleshores, clar... Això fins i tot té impacte, no? Si parlem de mesures cautelaríssimes per no afectar els resultats de les decisions, doncs això segurament seria la primera decisió a prendre, perquè és un element fonamental. I després, doncs, decidir sobre el fons de la qüestió, perquè aquí jo crec que hi ha dos elements que hem de tenir en compte, no? I és com tothom està tibant. Tothom està tibant, no? Està tibant. El Partit Popular ha estat divant durant molt de temps fent obstruccionisme, i com ara el Partit Socialista intenta desbloquejar la situació amb una deriva que és abusar de la majoria i intentar modificar els procediments. Això té un clar component il·liberal, i és el que fan molts sistemes polítics que no es caracteritzen per la seva pulcritud. Els arguments són diferents, però la finalitat és la mateixa, no? Tenir un cert control sobre les institucions, i al final qui queden malmeses són les institucions, i qui ha de resoldre sobre aquesta qüestió són les institucions que queden malmeses sobre la caia la lluita. Per tant, jo no sé amb aquesta maranya qui pot començar a desfer, perquè el mal que es prendrà, sigui quina sigui la decisió, serà irreversible. Les institucions i els partits.
En fi, si esperàvem tenir una setmana tranquil·la abans de Nadal, sembla que no perquè no, hi havia èpoques, no, que al voltant de Nadal tot estava calmat, una mica semblava que no passava res fins al 10 de gener, no?
El sopar de Nadal del Constitucional serà divertit.
Avui el sopar d'empresa ha parlat d'això, ho sabeu,
exacte.
No?
No sé segur.
Si els Nadals són tranquils. Jo recordo les eleccions del 21 de desembre, sí, les votacions de la CUP...
Però estem parlant com...
Hem tingut Nadals molt entretinguts, eh?
És veritat.
Ens ho quedem ràpid.
Deixeu-me que faci una última pausa i ara de seguida acomiadem la tertúlia d'avui.
No ho sé, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
T'agradaria celebrar una nit de Cap d'Any exclusiva? Vine a Casino Barcelona i acomiada l'any gaudint d'un menú d'alta cuina i música en directe. Oh, yeah,
Sopa, pren el raïm amb nosaltres i comença el 2023 ballant sense parar amb The Craptones. T'ho perdràs?
Informació i reserves a casinobarcelona.com.
Pot ser en esmorzars. O també en cafès. Pot ser en dinars, en cançons, o fins i tot en sèries. I tu, en què comptes el temps? Taurus, 60 anys. Amb tu, gràcies a tu.
Els propers 17 i 18 de desembre torna la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès. Gastronomia de proximitat, vida al territori i moltes més activitats al voltant del Gall del Penedès amb IGP. Vine a gaudir del territori i la tradició. Més informació a firadelgall.cat.
S'apropen les festes de Nadal, hi ha plus fresc i tens la millor qualitat en frescos. Marisc i peix fresc de la Llotja, els farcits i la carn de la nostra marca 100% criat a Lleida, les verdures i fruites dels nostres productors locals i les exòtiques.
A plus fresc hi trobaràs molt bones ofertes a totes les seccions de frescos. I recorda que si ho desitges t'ho portem a casa. Gràcies per confiar en nosaltres per a crear els teus menús deliciosos. 7 botigues a Barcelona.
Plus fresc, el súper que t'estima.
Encara no tens el teu Marcelinus?
Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
Marcelinus, jerseis amb nom propi.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson, amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb la Simfònica del Vallès i gaudeix del concert de bandes sonores homenatge a John Williams amb la veu de Salvador Vidal. Reviu la màgia de Star Wars, Superman o E.T., entre altres, el 18 i 19 de desembre i el 8 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Aquest Nadal regala Alura, un increïble espai de bellesa i benestar on trobaràs les més exquisides firmes i els millors professionals del sector. Gaudeix de més de 500 tractaments de bellesa i benestar i obsequia qui més estimes amb una de les nostres capses regal personalitzables amb l'import que tu triguis. Segur que l'encertes. Defuja els convencionalismes i regala Alura. Som a Joan Güell 236, al costat de la Diagonal.
Quedem així, Melció.
Sí, Noel, tu també portes les butaques i el Baltasar, el Gaspar i jo, els sofàs i les xeslongs.
A Galeries del Tresillo hem d'incorporar noves col·leccions, així que hem posat d'acord el Pare Noel i els Reis d'Orient perquè ens ajudin amb l'estoc. Aprofita per emportar-t'ho tot amb descomptes increïbles i entrega immediata abans que s'ho emportin ells. Galeries del Tresillo, et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar.
No ho sé, amb Anna Ballonet.
En fi, gairebé les 10 de la nit, com us podeu imaginar, ha seguit aquí el debat mentre la publicitat, perquè realment ens ha sorprès doncs, aquest anunci que ens explicava el Jordi Armentera sobre aquesta doble decisió del Partit Popular, que ara de seguida també actualitzarem. En fi, Sílvia, Astrid, Silvio i Raimundo, gràcies per acompanyar-nos avui. Ja he entès que heu vingut perquè no teníeu ningú de vosaltres sopars d'empresa, ja m'estranyava a mi, però en fi, igualment, que passeu uns bons dies i ens veiem en tot cas abans de festes. Que vagi molt bé, fins la setmana que ve.
Bona nit.
I ara són les 10 en punt. El que fem, com sempre, a aquesta hora és actualitzar la informació. Ho fem, com sempre, amb el Joan Torres. Joan, bona nit. Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que el PP demana que s'aturi el ple del Senat de dijous que ve, que aprovarà definitivament la reforma del Codi Penal. En un comunicat, el partit explica que també ha enviat al Tribunal Constitucional una ampliació del recurs que ja va enviar-li, reclamant que s'aturi el debat sobre aquesta modificació. Ahir, el TC no es va posicionar finalment i no va evitar la votació al Congrés. Es tornarà reunit dilluns. Els populars diuen que amb aquestes accions pretenen defensar els drets fonamentals dels parlamentaris. Asseguren que ho fan tot plegat en defensa de l'estat de dret.
D'altra banda, el sector dels cambrers, que qualifica de surrealista la campanya de la Comunitat de Madrid per fomentar les propines a l'hostaleria.
Sí, el vicepresident de l'Associació de Metres i Cambrers d'Espanya, Javier Pozo Caballero, creu que està fora de lloc. El nou C ha dit fa uns minuts que el que necessiten els cambrers són uns ingressos segurs a finals de mes.
Las propinas son parte del trabajo bien hecho y hay que potenciar que el trabajo siempre sea bien hecho. ¿Cómo potenciar, digamos, que el profesional esté motivado? Pues que tenga un salario digno. Para eso necesitan tener algo cierto, que sepan que lo van a tener a fin de mes, y con eso, con las propinas, Pues es muy difícil.
L'acció de la Comunitat de Madrid ha sorprès perquè la presidenta Isabel Díaz Ayuso i el PP són contraris a l'augment del salari mínim interprofessional, que és el que, de fet, marca molts dels sous del sector.
I la Generalitat, que tancarà el punt de vacunació contra el Covid-19 de la Fira de Barcelona dilluns que ve.
Per contra, però, preveu obrir un altre espai a Casa Seat, al centre de la ciutat. El primer recinte estava obert des de l'abril del 2021 i era el principal punt de vacunació massiva de Catalunya. En els primers 7 mesos d'activitat s'hi van administrar 1 milió de dosis. A partir del gener d'aquest any, el ritme va començar a baixar, ja amb bona part de la població de Catalunya vacunada. El tancament coincideix amb l'anunci que ha fet avui el Departament de Salut d'inici de l'administració de la quarta dosi de la vacuna a menors de 60 anys a partir de dilluns.
Gràcies, Joan.
Que vagi bé.
Dani Aguilar, bona nit.
Hola, bona nit.
Què fareu avui, t'ho diràs?
Doncs mira, serem a Qatar, evidentment, per escalfar motors de cara a la final de diumenge. Parlarem amb el Damià López, que tindrà al costat Víctor Hugo Morales, el narrador mític del gol de Maradona davant Anglaterra, ara narrant els gols de Leo Messi, ara que també acaba la seva carrera. Seguirem glossant tota l'actualitat d'aquesta última hora de la final, també juntament amb l'Enric González, el periodista del País, corresponsal a moltíssims indrets, entre els quals a Buenos Aires i a París, perquè ens expliqui la idiosincràsia i la identitat del futbol a tots dos països. Tot plegat en tertulia amb el Ferran Martínez, el Juan Irigoyen i el Marc Marvà, i també conversarem amb Sergi Darder, jugador de l'Espanyol. I en plana poliesportiva estarem pendents del partit del Barça de bàsquet. Està jugant ara mateix quan falten 8 minuts per al final. Està guanyant el Palau davant el Panathinaikos 64-53.
Gràcies, Dani. Us escoltem a partir de 2:15. Doncs fins ara.
Fins ara.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Cap de setmana, ens deies abans, encara amb alguns possibles ruixats,
sí,
no?
Sí, amb aquestes restes de la inestabilitat que l'última setmana ha anat regant força comarques. Comentàvem abans, amb moltes poblacions catalanes, fa una hora comentàvem, en l'última setmana, 8-9 dies, ha plogut més, en molts casos, no tot arreu, que en els 3 últims mesos, setembre, octubre i novembre sencers. Per tant, pluja benvinguda, molt benvinguda i molt ben caiguda. A més, ara encara hi ha alguns ruixats en sectors del nord de les comarques de Girona. Poca cosa, van remullant, van a la baixa en les properes hores. I demà, d'entrada a la matinada, algun ruixat pot aparèixer al litoral central i entre mig matí i l'hora de dinar, a primeres hores de la tarda, entre el nord de les comarques de Tarragona, especialment zones interiors, el prelitoral de les de Barcelona, alguns xàfecs poden arribar també cap a l'Anoia, sud del Bages, doncs això, en aquestes zones del prelitoral, especialment central, sud, nord de les comarques de Tarragona, hi pot haver alguns ruixats que tampoc sembla que hagin de ser gaire importants i que a la tarda aniran desapareixent. Diumenge no s'esperen precipitacions, en conjunt més sol diumenge que dissabte, però tant demà com diumenge el dia començarà amb núvols baixos, amb boires a moltes comarques interiors, núvols baixos a la costa, diumenge però tindran més facilitat per anar a la baixa. Diumenge sumarem un parell de graus a les comarques de Girona i Barcelona, demà reculant una mica les temperatures cap a l'Ebre, al sud de les comarques de Lleida i a la Costa Daurada.
Doncs estarem pendents del cel també aquest cap de setmana. Gràcies, Abel.
Bona nit. Bon cap de setmana.
Abel, espera, no marxis encara, perquè t'anava a preguntar, tu ets molt de Nadales, oi?
Oh, moltíssim, sí.
Sí, oi?
He estat 20 anys cantant Nadales amb el Pau Riba.
Però aquest any també encantaràs, no?
Sí,
m'imagino.
Trobarem a faltar les que fèiem amb el Pau, però encantarem perquè a casa som molt també dels cançoners de Nadal.
Doncs mira, avui que parlàvem d'aquests sopars de Nadal i ara de Nadales, avui acabarem el programa parlant amb el Jordi Garrigós, precisament de Nadales, però no de les més típiques.
No les tradicionals.
Ara de seguida les escoltem. Gràcies, Abel.
Fins ara.
Fem una petita pausa i de seguida amb el Jordi Garrigós.
No ho sé, amb Anna Ballonet.
La Caixa regal òpera del Liceu, el regal estrella d'aquestes festes. 6 òperes i 3 ballets per escollir. Tosca, Macbeth, Parsifal. 2 entrades premium per només 195 euros. I de regal, una subscripció a la temporada digital Liceu Plus Live. Entra a liceu.cat i compra-la ara.
Volar en globus?
Regala una experiència original aprofitant els descomptes d'aquestes festes.
Camins de vent.
Per Nadal, regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc durant l'any vinent a caminsdevent.com i al 675-100-200.
Caminsdevent.com i 675-100-200.
Química y con 70 doctorándote en zooarqueología. ¿Qué te queda por descubrir?
¿Tú también vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mafre o a mafre.es.
RAC1 presenta... Via Lliure, amb Xavi Bundó des de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.
Un edifici imponent, una icona de l'Skyline de Barcelona i un gran testimoni de la història social i política del país de l'últim segle i mig.
El dissabte 17 de desembre, a partir de les 9, el Via Lliure se'n va a la Universitat de Barcelona, al seu edifici històric de la plaça Universitat.
Celebrarem els 150 anys de l'edifici central d'una institució amb més de 5 segles d'història, referència internacional de coneixement, investigació i recerca.
El dissabte 17 de desembre, Via Lliure des de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.
Perquè el país també s'explica a través de les seves universitats.
Bufarem com cal les espelmes d'un aniversari molt especial.
Perquè 150 anys no se celebren cada dia. Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1.
Si encara no saps què regala per Nadal, regala música.
A l'Auditori t'ho posem fàcil amb idees com l'abonament de 3 concerts de l'OBC, abonaments familiars, tarifes planes joves o targeta regal per als nostres concerts.
Més informació a auditori.cat.
No l'expliquis a ningú. És un secret, però la màgia existeix. Perquè aquest Nadal ha passat una cosa màgica. He conegut un gran que bona. De debò. Però com que és molt petitó, encara no ho fa gaire bé. Crec que me'l quedaré fins que aprengui a volar molt amunt i un dia pugui anar per tot el món repartint regals.
És màgia. És Nadal. És el Corte Inglés.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo, un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi i opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals, al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo, passió pel futbol.
RAC 1.
Sí, ja és Nadal.
RAC 1, Aigües de Barcelona i CaixaBank presenten És Nadal al Món. El divendres 23 de desembre, en directe des del Palau de la Música Catalana amb Jordi Basté. Les veus de RAC 1. Cors de Palau Vincles i Arnau Tordera. Pol Calvo. Alfred García. El petit príncep. I molts més. Divendres 23, a partir de 9:45 del matí, viviu l'És Nadal al món al Palau, escoltant RAC1 o seguint el programa per l'estreaming a RAC1.cat. Per saber com aconseguir les invitacions, escolteu El Món a RAC1, de dilluns a divendres de 6 del matí a 12 del migdia.
RAC1.
Tots som Nadal.
Amb la col·laboració de Unión Suiza Joyers, Caldo Aneto, Torrons Vicenç i Previsora General.
RAC1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. RAC1.
Teniu la maleta a punt?
RAC1 i l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró presenten Viatge B, amb Estel Muñoz en un entorn 100% navarrent. El dissabte 17 de desembre a les 3 de la tarda, el Viatge B visita un municipi ple d'activitats navalenques.
Visitarem el Pessebre Vivent, passejarem pel Mercat de Nadal, patinarem a la pista de gel, gaudirem del Parc Infantil de Nadal i us descobrirem un munt de rutes, camins i parcs naturals que no us podeu perdre.
El dissabte 17 de desembre, Viatge B des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, amb el Nadal com a gran protagonista.
Maleta a punt, cap a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
RAC1.
Us hi esperem.
Tots som 1.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
Passen 10 minuts a les 10.
Salsa agra dolça que corre per ses meves venes.
Va, vinga, avui, com dèiem ara amb l'Abel, marxarem de cap de setmana.
Sí.
Jordi, què tal? Bona nit.
Bona nit. Tal.
Marxem parlant de Nadales.
Sí, avui he fet spoiler.
Però no. Sí, avui he fet spoiler. Ho sento, em sap greu. Però és que a l'Abel li agraden molt les Nadales.
Estupendo.
Perquè ha cantat, ara ho ha dit, 20 anys de Nadales amb el Pau Riba, doncs, clar.
Home, és un pedigrí, això, eh?
És una cosa que porta com molt associat. Nadales i Abel Carada estan molt associat.
Val, doncs jo et faig un altre spoiler.
A veure, què?
Vale? Avui parlem de Nadales, però no sonarà la cançó de Maria Carey.
Oh...
They told me our newborn king to see, our finest gifts we bring to lay before the king.
És gairebé impossible fer una secció sense que de Nadal, sense
no, la Maria Carey. L'aconseguirem, però de moment ha sonat una veu meravellosa, que és el Johnny Cash,
sí, sí,
fent la cançó del Timbale, que és una de Nadal que ha cantat pràcticament tothom.
Sí.
La Marlene Dietrich ha fet versió. La del Rafael és molt coneguda en castellà. És possible que sigui la Nadal més versionada de tots els temps. Avui farem un repàs de com funciona el món de les Nadales, que, com sap més o menys tothom, són cançons que es canten quan arriba el Nadal i que parlen de, no, del naixement de Jesús, altres temàtiques relacionades amb el Nadal.
És a dir, que ens explicaràs de què van exactament les Nadales.
Sí, perquè jo crec que hi ha una Nadala molt curiosa i que crec que no és superconegut, que és que molt sovint no són cançons religioses. I jo crec que molta gent es pensa que són cançons religioses,
sí,
i això fins a cert punt pot arribar a tirar enrere a gent, però realment no ho són. La cosa és que d'origen són cançons taverneres i populars que l'Església se les apropia una mica.
Vull dir,
abans que la Rosalia comencés el debat de l'apropiació cultural, l'Església ja ho va fer amb les Nadales. Com a concepte, és una cançó estrictament, i únicament, la majoria, després sí que n'hi ha de religioses, estrictament estacional, que forma part de la celebració de les festes d'hivern. I celebrar el solstici d'hivern és un fet que es fa des del Neolític, que es fa des de sempre, des de molt abans de la religió catòlica. És com un símbol de construcció de la col·lectivitat, de cicles, de fertilitat, de continuïtat humana, de records de gent que ja no hi són. Després els elements religiosos sí que s'han anat incorporant a poc a poc.
Home, perquè si ara estava intentant repassar ràpid algunes lletres, dic, home, sí que hi ha alguns elements religiosos, però dius que originàriament no ho eren,
No, originàriament no. Ja et dic que després l'Església veu un filon en això meravellós i ho incorpora, però et porto un parell d'exemples de Nadals que igual no has pensat mai que no són religioses. Per exemple, el desembre congelat,
no?
Tu si escoltessis la lletra no parla de religió, és una cançó de taverna que es crea durant el Renaixement i que es cantava en espectacles teatrals, i de fet va ser un himne de la Revolució Francesa. I una altra, el 25 de desembre...
Sí, home, aquesta sí, no?
No, aquesta no. Aquesta és originària d'aquí, dels segles XVI i XVII, i és una cançó que, de fet, existia per fer broma. Realment, el fum, 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 es deia fot, fot, fot.
Què dius?
De broma, sí. Com et pots imaginar, el fot, fot, fot no és un concepte...
Ara no la cantaré igual, ja.
No. Vull dir que després l'església sí que ho va adaptar. Però avui no sonaven cançons tradicionals.
Això ens ha quedat clar.
Estan molt bé, és divendres nits, potser no és el millor plan per acabar les setmanes, acabaria molt abans.
T'imagines tota aquesta gent que estan als sopars d'empresa o que estan cap als sopars d'empresa i li posem aquí el desembre congelat.
Agafes el cotxe, doncs tornar al sopar d'empresa i escolta, sí. No, anem a escoltar nada a les pop.
Casa meva, la sobretaula.
És boníssima, m'encanta. Però home, ja en tenim aquí, no? El Nadal, és el que diu la cançó, canvi sobtat de calor. En tres setmanes, fa tres setmanes estàvem amb màniga curta i de sobte fa una rasca flipante. I és Nadal, sí, el cap de setmana que ve és Nadal.
El cap de setmana que ve, dit així...
Sí, no? És el cap de setmana que ve.
Sí, sí, és veritat.
Recordem que per nosaltres és una litúrgia molt d'hivern, però aquesta cançó, i molt de fred, però aquesta cançó és de l'Ozuna, el vídeo és en un ambient directament de platja, vull dir que l'altre hemisferi és solarro, màniga curta, terrasseta, vull dir que és un altre tipus de Nadal. Llavors...
És per acompanyar un altre ambient, no?
Clar,
una altra ambientació... Tot i que, mira, ho vaig explicar també al programa, que havia viatjat a Sud-amèrica, i tot i que allà ara comença l'estiu, hi havia botigues de Nadal, com hi ha aquí botigues específiques, i vaig pensar, mira, potser els productes seran diferents, no? Estaran més adaptats a...
Clar.
No, hi havia els Pare Noels, els trineus, clar, la neu...
Clar, 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 és que no, sí, es poden inventar el trineu per...
Tots els productes
clar, clar, clar.
Eren els mateixos, però res, en fi.
Bé, anem a parlar dels famosos fent Nadales, és com la Nadal a poble.
Un clàssic, no?
Sí, això és tan vell com des de que es crea la indústria de la música popular. Abans escoltàvem el Johnny Cash, però altres com el Frank Sinatra, el Bing Crosby, els superclàssics de les Nadales, inclús l'Elvis Presley també en va fer. La indústria musical va entendre molt aviat que la Nadala era de gust a tothom. A tothom li agradava, per tant era molt venible.
És com un producte que dura molt poc temps, no? És com si fos allò, el torró, no? Que te'l menges durant l'època, sí, de Nadal. Doncs les Nadales també, molt intens durant, clar, aquests mesos, però a tothom li entra més o menys una Nadala.
Exacte, llavors què van fer? Van anar amb tot, en plan, anem amb tota la maquinària a vendre discos. Per exemple, la factoria Sol de la Motown va ser qui va modernitzar molt el gènere de les Nadales. Els seus músics més populars, el Jackson 5, que fa dues setmanes parlàvem, sí, del Michael Jackson, les Supremes, l'Stevie Wonder, o el Phil Spector, van fer discos de Nadales. I ens escoltem una Nadala,
veure,
Soul de la Ronettes. Relativament normal, no?, que la indústria veiés aquí un final.
Home,
és boníssim,
sí, m'encanta.
Que llavors, després de que els 60 tot això explotés, el fenomen ha arribat fins avui. De fet, tots els estils des de llavors tenen la seva Nadala. Pots pensar quin és el gènere musical probablement més allunyat del Nadal? Doncs té una Nadala, no? El techno, el hardcore, el country, tots
tenen Nadala. No, això no lliga, doncs sí, eh?
Exacte. Et porto també un parell d'exemples. Un de Death Row, que és un segell de hip-hop gangsta, que és amb gent superxunga, i que col·leccionen anècdotes, sí, col·leccionen un historial penal que podria prendre el camp del Barça. El 96, l'any 96 van treure un disc de Nadales que es deia Christmas on Death Row.
Ostres.
Que és el rap nadalenc que sortia de Snoop Doggy Dogg, i hi ha cançons com Santa Claus Goes Straight to the Ghetto. És una mica irònic, però vull que tothom ho ha fet. Un altre exemple és la Fania, aquesta històrica discogràfica de Nova York, especialitzada en salsa i ritmes llatins, que va publicar discos del Willicon i l'Hector Lavoe en 70, que eren de Nadales.
Molt, eh? És molt diferent a això que deies, no? De que qualsevol gènere se'n pot fer una Nadala, no?
Clar, el que ens ha ensenyat la llarga i productivíssima història de les cançons pop de Nadal és que com més s'allunyen de la solemnitat, no?, una mica, i així per tenir temàtica, per gènere, per ritme, doncs millor aquesta Nadala del Willie Colón i l'Hector Lavoe és especialment efectiva en aquest sentit. Les cançons lentes que mantenen com tota aquesta litúrgia nadalenca, tal, són una mica avorridetes.
Clar, no sé si hi ha una, com una manera, un allò, un model, una base, no?, que diguis, mira, si fas això, això i això, li poses aquí uns cascavellets, uns, sí, no sé quantos,
sí,
es poden fer Nadales.
Això és així, això és així. De fet, el gran cànon, la gran acadèmia, no?, de la Nadala és el I Want For You.
All I Want For Christmas Is You,
no?, que són instrullets nadalencs i altres felices, elements característiques com les campanetes, tot això està inventat, ja ho va fer la Maria Carey, està molt bé. De tota manera, és bastant xulo veure com les bandes se surten del que estan acostumats per fer una Nadala i portar-la al seu terreny. Això és exactament el que fan els Fènix amb una cançó que escoltarem ara, que és clarament una Nadala de tota la vida, amb tot d'elements característics, tòpics de sempre del Nadal, però que a la vegada podria ser una cançó de Fènix, que podria parlar de qualsevol altra cosa, podria parlar de guerra de classes, d'energia nuclear, d'un partit de curling, el que fos, això seria una cançó de Fènix.
And té una mica de rerefons que pots dir lliga bé amb el Nadal, però sí, pròpiament...
Però és Fènix.
No és allò que diguis l'estereotip d'una Nadala, no?
Vull dir, és una cançó que podria estar de Fènix a qualsevol altre disc. Per cert, l'altra veu que sortia era el Bill Murray, que es va fer com una col·laboració. I ara, després d'escoltar Fènix, anem a canviar radicalment de gènere, vale? Perquè anem a començar a filtrejar amb l'anti-Nadala, que és un concepte que m'encanta. Vale? Fins ara hem escoltat cançons que segueixen un patró clar. Vale? Ara ens morem en d'altres que segueixen sent Nadales, però que creen imatges oposades a les cançons tradicionals.
A veure.
Vale? Són cançons que ja no parlen tant de felicitat, sinó de situacions fins i tot sòrdides. Vale? El millor exemple...
A veure, hi ha
un exemple canon, que és el Theater of New York, dels Pogues, amb la Christy McCall, diverses vegades escollida pels britànics com la millor Nadala de tots els temps, per sobre de Wham, ells tenen la de Wham, la de Last Christmas, i per sobre de Maria Carey. I la cançó és el resultat d'una juguesca entre els Pogues i l'Elvis Costello, que era el seu productor, que el Costero els va fer un repte. Estaven a l'estudi gravant el disc i el Costero els va dir: intenteu fer una Nadala que no sigui cursi i sentimental. Llavors, què van fer els Pogues, així
en
McGowan?
En l'altre extrem.
Sí, va trencar tots els estereotips, o quasi tots, perquè realment la cançó és una cançó d'enyorança a casa el dia de Nadal, que és una cosa com molt típica, no?
Sí.
Vuelve a casa, torna a
dir. Anava a dir el mateix.
Però a la vegada ho fa a partir d'una baralla entre una parella de dos immigrants irlandesos que viuen a Nova York, que estan absolutament tajas, desesperats, insultant-se, i molt lluny de casa, que un acaba al calabós, vull dir que no és la família com arquetípica. I no és el que un espera cantar davant del pessebre, perquè s'acaben insultant entre ells i tal.
Carai.
Sí, però ara l'escoltaràs. El Nick Cave diu que és la millor cançó que s'ha fet mai, i no m'estranya perquè és insuperable.
Havia sentit mai
boníssima,
aquesta, eh?
Boníssima. És superemocionant, sempre que l'escolto.
Sí, però manté, ara dèiem, no, també manté com aquesta essència irlandesa, no? Que
total,
si entressis en un pub o així, podries escoltar-la.
Sí, és molt guai. Realment, aquesta cançó buscava una mica al marge dels Nadals, i ara ens aturarem en cançons que qüestionen el significat de la festa sense renegar-ne al 100%. Val? Són cançons que el que pretén és estabornir els estereotips sobre com és i com vivim aquesta època de l'any. Val? En plan, tot això de família feliç i consumisme i tal...
No.
Però també en destaca la importància del Nadal. En definitiva, són antinadales que qüestionen la realitat del Nadal, com a mínim el relat oficial que ens insisteix com ha de ser i com hem de viure aquests dies. És aquesta cançó del Ramones, hi ha una cançó molt famosa del Ramones, que es diu Merry Christmas, I Don't Wanna Fight Tonight, que descriu que no totes les famílies són iguals, que a casa seva es barallen cada dos per tres, també a la nit de Nadal.
Where is business? Merry Christmas.
Tampoc l'havia sentit, dels Ramones.
Avui estem posant cançons.
No, però m'agrada.
Està molt bé.
Sí, perquè, ostres, a vegades no sortim de les típiques... el circuit aquest de les 20 Nadales típiques.
Exacte.
Que hi ha.
I... clar, i... jo crec que hi ha una banda sonora per si t'agrada el Nadal i una banda sonora per si ets un hater del Nadal. Vull dir, també tens les teves cançons. S'ha de dir que les grans crítiques al Nadal han vingut sobretot del punk. Vull dir, avui no posarem cançons molt punk, però sí que és veritat que són les que ja no és que qüestionen, directament denuncien, sí, per la propensió anticlerical de, del punk, la hipocresia d'haver d'estafar i sortir tota l'estona contra el consumisme salvatge. Vull dir, hi ha moltes cançons, hi ha un reguitzell de cançons contra el Nadal que ja no segueixen l'estructura de Nadal, per això no els hi dic ja directament antinada, les dels No Effects, dels Blink 182, els Band, el Sociedad Alcohòlica, Escape, tots aquests grups tenen cançons que directament rajen obertament del Nadal, però no són Nadales. Llavors, si t'estimes el Nadal, o si t'odies, o si l'odies,
sí,
tens una banda sonora completíssima per escoltar la setmana que ve.
I tant, ja me les he apuntat totes aquestes.
Te'n poso una en català ara.
Va.
Vinga. Això és la General Mitre, cançó de la Ludwig van i Tartarelena, que també és una Nadala que no acaba de casar amb els tòpics d'aquestes festes. És bastant irònica perquè presenta Déu com a un Déu únic que ens pot salvar, tot això, jo crec que és clarament broma.
I aquesta sí que té una mica la melodia i el
sí,
to que
segueix...
d'entrada et pot enganyar, no? Dius, ai, mira quina Nadala, no, para't d'escoltar-me.
No, clar, aquesta, si la cantes de manera no irònica, és una
exacte
Nadala absoluta, però jo crec que ells estan sent irònics. Hi ha Nadales molt maques en català, i aquelles dues cançons extremadament meravelloses que van fer el Manel, que és un camí d'Orient i el 25 de gener, que són xulíssimes, i aquella cançó que va fer l'Albert Pla, més top, el Jean-Miquel Oliver, Quimi Portet, Gerard Quintana, Manel, que era el caganer, aquell dia no tenien cap dona d'agenda del telèfon i ho van fer tot de
fallos.
Mira,
que serà el Camell d'Orient, avui ho hem explicat, que RAC1 aquest any, el conte de Nadal, és basat en aquesta cançó d'un Camell d'Orient de Manel.
És meravellosa. La Judit Nerman també n'ha fet, i el Pau Riba, que ens n'heu parlat, feia les Nadales Galàctiques cada any, i precisament té una Nadala bastant antinadala, que és molt divertit, que és la sinfonia número 1 d'una nit d'un matí de Nadal, del segon Dioptria, que és com el seu disc més mític. A la primera part descriu com es va embolicant una nit del 24 de desembre, i a la segona, quan l'endemà li arriba la monumental ressaca. De fet, hi ha un moment que diu despertarà el Nadal, però els homes no podran alçar la testa.
Va, en què ens acomiadem avui, Jordi?
Ens acomiadem no amb una catalana, amb una francesa, que és d'absoluta actualitat, perquè han anunciat que tornen a la música, és la Succient de Banshee, i jo crec que t'agradarà.
Va, doncs amb aquesta ens acomiadem. Gràcies, Jordi, fins la setmana que ve. Amb aquesta Nadala diferent nosaltres ens acomiadem. Abans de donar però pas al Tu diràs, de què parlarà demà el Bundó, Joan Torres?
Doncs demà entrevistarà a Joan Guàrdia, rector de la Universitat de Barcelona. Ho farà coincidint amb el programa especial que fa el Via Lliure demà a la UB pel 150è aniversari de l'edifici històric de la universitat.
Doncs demà això, el Via Lliure.